El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Va, desperteu-vos ja, que comencem el programa. Espero que tingueu avui un molt bon diumenge. I avui comencem nosaltres parlant de la campanya de vacunació de la grip i la Covid, que ja ha començat, sobretot pels col·lectius més vulnerables. Ara descobrim com ho podeu fer i parlem de la importància de les vacunes. Este mes ha comenzado la nueva campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Cataluña, que este año se ha avanzado a los colectivos más vulnerables. Hablamos de residentes, de personas mayores de 80 años y mujeres embarazadas, y también, como novedad, a los niños menores de 5 años y al personal sanitario. Según datos de la Generalitat de Cataluña, la pasada temporada el 75% de los pacientes ingresados en la UCI por gripe no estaban vacunados, y aunque se administraron más de 1,4 millones de dosis contra la gripe y cerca de 1 millón contra el COVID, las cifras de vacunación entre los mayores de 60 siguen siendo muy, muy bajas. Por eso es fundamental también el papel que desempeñan las farmacias en esta campaña. Y sobre el tema queremos hablar hoy con Eduardo Cacho, que es el vicepresidente del FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buen día a todos, buenos días.
Muy buenos días. Claro, hablamos de la vacunación de la gripe y del COVID, ¿no? Importantísima, pero parece ser que la gente no se está vacunando lo suficiente, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, lo primero que tengo que decir es que desde la pandemia, desde el coronavirus, hay una cierta nebulosa en la sociedad, o por lo menos es lo que palpamos nosotros las farmacias, de que la vacunación del COVID para prevenir el coronavirus en la época de la pandemia les ha generado una serie de, digamos, de dificultades de salud o de enfermedades que hacen que la vacuna del COVID especialmente tenga muy mala fama. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que la vacunación, tanto en general de todo el calendario de vacunación, es muy importante seguirlo, pero la vacunación de la gripe y del COVID es importantísimo. ¿Por qué motivo? Lo primero de todo es porque, al final, para que los virus se mueran, como para que las bacterias se mueran, necesitamos un tratamiento antibiótico. Para que los virus que nos provocan las enfermedades se mueran, necesitamos unas vacunas. Eso es... está claro. Entonces, para que estos virus que generan estas enfermedades respiratorias sean menores, necesitamos, o incluso sean asintomáticos, necesitamos vacunarnos. Al vacunarnos, reducimos la transmisión también de los virus a nuestros seres queridos, a nuestras personas de nuestro entorno. Es importante porque también los virus producen mutaciones año a año. Aprenden a atacar a nuestro sistema inmune año a año. Por lo tanto, las vacunas también cambian y evolucionan año a año. Y también es importante porque cuando nos vacunamos un año, la inmunidad generada disminuye con el tiempo, ¿no? Entonces, yo quería, de alguna manera, lanzar una campaña a favor de la vacunación, sobre todo de la gripe, por supuesto, es una vacuna que está probadísima desde hace muchísimos años, y el COVID está lo suficientemente probada para que la gente se vacune sin ningún tipo de preocupación, ¿eh?
De hecho, ahora comentabas, ¿no?, esto, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me tengo que vacunar ahora si ya lo hice en su momento hace X años, ¿no? Claro, tú lo has dicho, ¿no?, porque cambian, ¿no?, evolucionan y claro, es necesario ir actualizando, ¿no?, digamos.
Los virus que han llegado hasta nuestros días, ¿por qué han llegado hasta nuestros días con toda la evolución humana? Pues porque han mutado y han aprendido a atacar al sistema inmune de una forma inteligente. Y las vacunas, precisamente por eso, cambian año a año. Entonces, al final, es necesario que hagamos caso al calendario vacunacional que está está regido a través de una serie de protocolos que dictan los expertos sanitarios para que los cumplamos. Entonces, los virus, las vacunas, las tenemos que cambiar porque los virus mutan y la inmunidad generada disminuye. Básicamente, el resumen es ese.
¿Y por qué es tan importante también la vacunación entre los colectivos más vulnerables que nombrábamos en un principio?
Pues mira, lo primero de todo es porque sobre todo los colectivos vulnerables de personas de más de 60 años, de embarazadas, etcétera, es muy importante caso a caso, ¿no? Las personas que tienen ya una cierta edad, las personas que conocemos como de la tercera edad, son personas que tienen el sistema inmune un poquito menos fuerte que las personas de menor edad, ¿no? Lo mismo pasa con las embarazadas. Las embarazadas, al final, tienen muchísimo riesgo cuando contraen una enfermedad de transmitirlo al feto. Y el feto, cualquier problema que tenga que sea fuera de lo natural, pues tampoco tiene sistema inmune, lo suficientemente desarrollado para que pueda hacer frente a muchas de estas enfermedades, ¿no?
Exacto. Hablamos de la importancia, ¿no?, de la cobertura, de la importancia de las campañas de vacunación, ¿no?, de continuar haciendo este llamamiento a la gente, ¿no?, para que no juegue con su salud. ¿Cuáles son, dirías, los retos, ¿no?, que continuáis teniendo, ¿no?, desde las asociaciones, desde las farmacias, desde los hospitales, para poder convencer a la gente, ¿no?, digamos, en estos términos, de que es importante y que realmente se haga así para no evitar daños mayores?
Pues el reto más importante, yo hablo a nivel de farmacia, a nivel de mostrador, a nivel de barrio, a nivel de farmacia comunitaria. Nosotros lo que nos transmiten, como decía antes, es una inseguridad, sobre todo por vacunarse de la vacuna del coronavirus, del COVID, ¿no? Pero es que esto ha hecho, sin querer, que hayan cogido mala fama el resto de vacunas que llevan 50 años probándose, evolucionando y que son claramente súper seguras. La del COVID también lo es, efectivamente, pero si cabe todavía más el resto, como la de la gripe. Entonces, una de las campañas más importantes que tenemos desde las farmacias es eso, el convencer a la gente de que vacunarse es totalmente seguro y que cualquier problema que tengan, cualquier pregunta que tengan por motivos de salud sobre las vacunas y sobre todo cualquier problema, pero específicamente estamos hablando de las vacunas, que vayan a su farmacia de confianza, a su farmacia comunitaria, y que el farmacéutico le va a resolver las dudas que tenga.
El papel de la farmacia es importantísimo, ¿no? El papel de la farmacia comunitaria, ¿no?, como agente de proximidad, ¿no?, para sensibilizar a la población. Y también queréis recalcar la importancia, ¿no?, del colectivo delante de las campañas como esta, ¿no?, de vacunación. ¿Cómo la gente puede consultar si tiene alguna duda sobre la vacunación a través de estas farmacias, de este podemos decir punto de encuentro, ¿no?, y de proximidad para las dudas, para saber si el colectivo vulnerable tiene que hacerlo de algún modo o de otro? La información clave de la vacunación, ¿dónde la pueden encontrar?
Pues mira, lo primero de todo, yo siempre soy un defensor de que nosotros formamos parte del sistema sanitario, aunque no nos vean en un CAP o no nos vean en un hospital, ¿no?, que también existen farmacéuticos, pero quiero decir, el día a día al final es mucho más sencillo. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a tu médico que te va a aconsejar, a tu médico de cabecera, a tu médico especialista, que te va a aconsejar de la mejor manera posible, porque además es que están súper asesorados y súper formados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese acceso al médico no siempre se tiene de una forma sencilla. En cambio, seguro que el 90% de los pacientes tiene acceso a su farmacia de confianza. Nosotros, cuando nos viene un paciente, nosotros ya estamos al día de toda la información, porque somos los farmacéuticos, estamos formados suficientemente con todos los estudios y todas las actualizaciones que tenemos que hacer durante el año para para resolver cualquier problema de salud, ¿no? En el caso de las vacunas, exactamente igual. Nosotros estamos en contacto continuamente con la Generalitat de Cataluña, con el Servicio de Salud, y cualquier novedad acerca de la vacuna, cualquier problema que se tenga o cualquier duda que se tenga de cómo administrarla, de la periodicidad, de la edad, etcétera, pueden ir a cualquier farmacia de Cataluña, que el farmacéutico está formado suficientemente para poder responder a cualquiera de las preguntas.
Pues Eduardo Cacho, vicepresidente de FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad, ¿no?, a los colectivos vulnerables, ¿no?, que tanta importancia tienen en estos momentos, ¿no?, de campañas de vacunación, y también al resto de la población que realmente se informe y que sepa el porqué de vacunarse y el porqué de no jugar quizás con la salud de cada uno. Muchas gracias por hablar con nosotros y por concienciar también un poco sobre el tema.
Al contrario, muchas gracias y gracias por hacer difusión del fomento de la salud, que es muy importante. Gracias.
Gracias. La plataforma per la família de Catalunya està reclamant a les institucions catalanes una llei de suport a la família. La proposta va ser enviada a tots els grups parlamentaris i a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya i ja s'ha donat a conèixer públicament sobre el tema. Volem parlar de la carta que el president de la plataforma per la família, Daniel Arasa, va dirigir a aquests parlamentaris on recordava la situació que hi ha actualment. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta plataforma, no?, d'aquesta llei de suport a la família i també de la carta, no?, que has escrit, no?, i que va dirigida, doncs, a aquests parlamentaris. Explica'ns una miqueta la situació, com està actualment.
Com és ben conegut, Catalunya i Espanya en general estem a la cua dels països de la Unió Europea en ajuts a la família. El suport que es dona a la família a Espanya, a Catalunya, és mínim, i per això cal revertir-ho. En primer lloc, encara que sigui només per donar-nos en compte de que la natalitat que tenim és tremendament baixa. Estem en pràcticament 1,1 fills per dona, quan només pel relleu generacional, o sigui, simplement per substituir les persones que van morint, necessitaríem 2,1, o sigui, quasi el doble de naixements. Això és un exemple molt clar de com estem. Però, de totes maneres, no només en això, sinó aspectes com que ens trobem en que els joves que vulguin formar una família ho tenen molt difícil, tant per aspectes salarials com, sobretot, per exemple, l'habitatge. Per altra banda, a les famílies que tenen fills és molt difícil conciliar la vida laboral i familiar. I això són situacions que compliquen. És evident que, per exemple, tindre fills depèn sobretot de la parella, de l'home i la dona. Però també és cert que si les circumstàncies externes són difícils, ho compliquen més, no? Uh-huh. I aquí, en aquest país, ningú s'ha volgut posar-se en sèrio a abordar aquest tema. És que, què podem fer? No necessàriament vol dir que ho hem de resoldre i que ho podem resoldre totalment, però sí podem millorar-ho molt. I en aquest sentit, la carta va ser dirigida als diputats i dir, escolti, no tenim una llei de família. I doni-se'n comptes vostès de la situació de la natalitat com un exemple. I era sobretot una reflexió, perquè ells tiren endavant. Nosaltres, per la nostra part, d'un corrent social cristià, que participem aquí, és d'anar-los plantejant i enviant material i propostes perquè puguin treballar i puguin fer aquesta llei.
Perquè és tan important una llei que sigui de suport a la família, Daniel?
El centre, tenim en compte de que la cèl·lula bàsica de la societat, l'instrument bàsic de l'estructura social, és la família. Si la família funciona, la societat funciona. I tenim molt clar de que hi ha molts defectes actualment en el funcionament de les famílies. Una exagerada nombre de ruptures familiars, tensions molt fortes, dificultats per tirar endavant, problemes d'habitatge, sobretot entre els joves, i, per tant, una societat, un país, uns governs, tenen la funció de portar el màxim de benestar als ciutadans i pensar sobretot en el bé comú, d'una manera molt directa han d'actuar per millorar la situació de les famílies. Si tenim en compte de que els ajuts que hi ha en aquestes famílies avui dia a Espanya i a Catalunya són mitjans, hem de tenir en compte que aquí això hi ha que donar-li la volta. I per donar-li la volta cal una llei. Afegiria que fa uns anys, fa uns 3 anys, millor dit, per ser exactes, el govern central va proposar una llei de família, però que no va arribar a finalitzar perquè va decaure, com que va canviar la legislatura, ja no va acabar. En aquesta llei de família hi havia aspectes positius i aspectes negatius. Com a aspectes positius, una mica les prestacions de cara a les famílies tenen aspectes bons. El concepte ideològic no tant, perquè, com tothom crec que sap, que qui governa, en aquest cas Espanya, era els seus principis sobre temes de el que és la família i els conceptes de la persona en part molt lligats a la ideologia de gènere i aquests conceptes que no són precisament promotors de la família sòlida. Però hi havia aspectes positius que en part podrien recuperar-se i en part afegir-se aspectes nous.
I es recorda precisament doncs, en aquesta situació actual, no?, la situació precisament d'hivern demogràfic, em sembla que es diu així, no?, de Catalunya, no?, amb els problemes actuals que hi ha a la, per la natalitat, no?, referent a la natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional seria de 2,1, no?
Sí, s'ha de que un aspecte, o sigui, no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és del més important cap al futur és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, una societat sense esperança. I, per tant, no pot esperar que la gent vagi només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, per dir-ho d'alguna forma, i no hi hagi gent jove, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada en que hi hagi una piràmide de població adient, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives. Pensem, per exemple, només en l'economia. Qui normalment se posa a fer empreses? Home, la gent que es posa a crear empreses són més aviat joves. Quan dic joves no vol dir que tinguin 20 anys, però poden tenir 40, 50. Una persona de 70, de 80, normalment no crea empreses. No perquè sigui ni més tonto que l'altre, sinó perquè les seves perspectives i situacions són diferents. Per tant, la necessitat de persones que tinguin aquesta creativitat, iniciativa, adaptació a la tecnologia, tot això va, en bona part, lligat a la joventut. A part dels aspectes ètics, no? Però només tenint en compte aquests, que són més materials, val la pena que una societat es preocupi d'aquest relleu generacional. De tindre gent jove, si per tant tindre nens, de que les famílies tinguin una major felicitat, perquè el tenir fills i la relació familiar no és també felicitat, i això és molt important, no només l'aspecte material. Per tant, si tot això s'està oblidat, anem molt en contra del que és l'eix de la persona, l'eix de la família i el dret de la societat.
I tot això, imagino, Daniel, que serà també possible gràcies a ajuts, no? Si hi haguessin ajuts, per exemple, a les famílies, no? Amb una visió integral, a plantejar mesures que fomentin doncs, aquesta natalitat, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar dins també de, entre d'altres, no? Com la creació de noves famílies en base a fer més viable l'accés a l'habitatge, no? L'educació del menor, bueno, un seguit de propostes, no? que estan dins de la llei de família i que ajudarien i faciliten molt més les coses, no?
I tant, en principi, anem a veure, sabem que la decisió final en bona part és de les persones i, per tant, tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, que se preocupa més potser de l'àxit professional que de tindre fills i de tindre una estabilitat familiar, però el bé de la societat està molt més lligat a aquest aspecte de famílies estables, de famílies que puguin tindre fills, de que famílies que puguin tindre d'alguna forma algo resolts, alguns problemes, i això pot ser ajudat molt si des de l'administració es facilita, si es facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis s'han en perspectiva de família, és a dir, que es tingui en compte que la persona és treballadora i que també treballa, però també té una família que això ha de coordinar-ho. Si es té en compte de que fan falta guarderies, que no cal que siguin públiques, poden ser privades, però poden tindre ajuts a les famílies per les guarderies. Es té en compte de que els joves necessiten un habitatge, i per tothom és l'habitatge, però com els joves, per formar una nova família. Si totes aquestes coses no es tenen en compte, va malament. Hi ha països que ho han fet millor que nosaltres, per exemple, potser el més destacat és Hongria, encara que jo sé que aquí avui a Hongria s'hi té una hostilitat, però en l'aspecte aquest de família ho han fet molt bé. Hi ha països com França, que fa molts anys que, sense ser tant com a Hongria, també ajuden les famílies. Tot això reverteix en resultats de més natalitat i més benestar.
Doncs, Daniel Aras, president de la Plataforma per la Família, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació i també tot el que cal a partir d'ara. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Us heu parat a pensar en algun moment si la vostra orina pot servir per a algú més? Doncs ja us avanço que podria servir fins i tot per cultivar aliments. L'orina humana podria ser un recurs valuós com a fertilitzant per l'agricultura urbana sostenible. I és que la reutilització de l'orina humana permetria produir fertilitzants sostenibles per l'agricultura urbana amb importants beneficis ambientals. Això ho diu un estudi fet per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua l'impacte ambiental de la recuperació de nitrogen a partir de les aigües grogues dels edificis. A més de fomentar l'agricultura sostenible, permetria reduir també les emissions de CO2 i el consum d'aigua. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui i ens resumeixi una mica què és el que vol dir tot això, en parlem amb la investigadora l'Anna Petit. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, sorprèn només el fet de saber que l'orina humana podria tenir aquesta funció a partir d'ara. Això, com és?
Tampoc és que sigui una novetat, perquè l'orina ha sigut sempre conegut que pot fer-se servir en l'agricultura, però el que sí que podria ser una novetat és que veiem com nosaltres, des dels nostres propis edificis, podríem recuperar aquesta orina. Ara mateix, cada vegada que fem servir el bany o que generem aigua residual, se'n va a claveguera avall, la perdem de vista i no sabem què en passa. Simplement sabem que va una depuradora d'aigua, que es neteja i que es torna a emetre als rius o al medi, però aquesta aigua que nosaltres generem, que per nosaltres és bruta, que no ens interessa, realment pot contenir nutrients que serien ben útils per produir aliments de proximitat.
Què és el que, no sé, els beneficis que tindria l'orina humana en això que comentes, què és el que podria aportar?
Doncs en primer lloc podria ser un substitut per tots aquells fertilitzants sintètics que es compren, que es fan servir en l'agricultura, en la seva majoria, ja que tots ells, o bona part d'ells, els sintètics, parlo, estan extrets del nitrogen de l'aire, és a dir, és tot un sistema que consumeix moltíssima energia per capturar el nitrogen que abunda en l'aire que respirem i el converteix en un fertilitzant que després s'aplica a l'agricultura. Però clar, consumir tota aquesta energia té un impacte ambiental associat en termes d'emissions de CO2 i de consum de combustibles, ja que habitualment molta d'aquesta energia prové de combustibles fòssils. Aleshores, el que nosaltres proposem és una alternativa per tal d'evitar aquesta producció de fertilitzant sintètic i trobar una manera addicional a moltes altres que existeixen, com el compost o com d'altres, per tal de poder abastir la població amb els aliments que necessitem.
Vosaltres, com a investigadors, ja ho heu posat a prova, no?, això, en el mateix edifici bioclimàtic de la universitat, i doncs heu pogut doncs verificar, no?, que amb un metre cúbic d'aigua groga tractada es poden obtenir 7,5 quilos de nitrogen que permetrien, a més, cultivar 2,4 tones de tomàquets a l'aire lliure, no?
Sí, aproximadament. Nosaltres el que ara hem fet és aplicar-ho a una escala petita, escala pilot, per tal de veure si realment és factible. Perquè el que proposem nosaltres en el nostre edifici és poder cultivar el terrat de l'edifici. Llavors, quina millor manera de poder aprofitar aquest nutrient que generem els, diguéssim, els habitants de l'edifici per tal de produir els aliments que hi ha al terrat. Doncs ara el que hem provat és simplement amb 3 o 4 banys. Hem començat amb els masculins perquè ens permeten extreure orina pura, ja que aquests urinaris no fan servir aigua, i per tant, per fer un primer test, hem connectat aquests lavabos a un reactor biològic que tenim instal·lat en un laboratori al soterrani, i aquest reactor biològic està composat d'uns microorganismes que el que fan és transformar la urea que conté l'orina. Ja sabem moltes vegades quan anem al metge, no?, que ens fem una analítica d'orina i surt que hi ha urea. Doncs la urea és el principal component de nitrogen que hi ha a l'orina. Doncs el que fa aquest reactor és agafar aquesta urea i convertir-la, en el nostre cas, en nitrats. Que els nostres, aquests nitrats van molt bé en el nostre cas perquè nosaltres tenim una agricultura que no té sol en el nostre terrat. I per tant el nitrat és un component de nitrogen que les plantes poden agafar molt bé. Llavors ara estem provant això i realment està funcionant i estem veient ara els primers cultius, aviam com surten.
Mm-hmm. I Anna, el fet d'utilitzar l'orina humana podria afectar d'alguna manera aquests aliments, com per exemple els tomàquets que comentàvem, o realment doncs, és igual que el que es feia abans amb tot beneficis? Realment es pot ser perjudicial per la salut, per exemple?
Nosaltres això és una cosa que ens ha preocupat i ja des del principi hem fet analítiques de tot el procés per assegurar-nos que no hi hagués compostos farmacèutics que prenem les persones i que després excretem, o que hi hagi qualsevol altre contaminant que pugui arribar a les plantes i en conseqüència que nosaltres puguem ingerir. Però el que hem vist és que l'orina que recollim, diguéssim, crua dels lavabos, pot contenir traces de diferents components que prenguem com medicaments o cafè, per exemple, però després, un cop aquesta orina passa per aquest reactor biològic, bona part d'aquests components desapareix. I després, quan l'hem tornat a integrar dins per aplicar-la per fertilitzar, hem tornat a fer analítiques i hem vist que la quantitat és imperceptible d'aquestes substàncies. Per tant, seria, diguéssim, segur consumir, en el nostre cas, un tomàquet. Parlo del cas del tomàquet perquè és el que nosaltres tenim més ben estudiat fins ara, ja que en el fruit, que és el que nosaltres ens mengem, no arriben aquests contaminants que ja són una quantitat gairebé imperceptible. Per tant, trobem que seria segur consumir aquest producte.
Mm-hmm. D'acord. Tot i això, l'impacte ambiental i econòmic sí que és cert que es reduiria, no?, si la recuperació d'orina es fes a una escala més gran, dieu, no? I, per exemple, si es connectessin tots els urinaris de l'edifici al reactor recuperador de nitrogen, no? Aquest és el vostre objectiu per tal de fer la feina completa, no diguem?
Clar, això és el que passa moltes vegades quan parlem d'experiments, que comencem amb un disseny molt petit. Clar. Per provar si funciona, i quan un analitza si realment és bo econòmicament o ambientalment en comparació amb el que vol substituir, a vegades no surt tan bé, i és precisament per aquesta escala tan petita. Llavors, el factor determinant que hem vist és que com més orina reculls, més pots optimitzar el dimensionat, el disseny d'aquest sistema de recollida i de tractament de l'orina. És el que se'n diu l'economia d'escala i que ja es veu en els principals sistemes productius, no?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres pensem que seria un sistema força adequat per aquells llocs on hi hagi força gent, forces usuaris, com ara escoles, universitats, centres comercials, poliesportius, llocs on hi hagi una gran afluència de persones i que, per tant, es pugui recollir el màxim d'orina possible i tractat d'una manera òptima.
Mm-hmm.
Això no vol dir que s'hagi de fer una gran infraestructura, però sí que potser per una casa individual on s'haurien de canviar els lavabos,
clar,
s'hauria d'adequar tot, la quantitat d'orina petita que es recolliria, doncs no, potser no valdria la pena.
Mm. A més, Anna, has comentat fa una estona el fet de que heu començat provant amb el lavabo dels nois, no?, pel fet de que no utilitzen,
sí,
aigua. En aquest cas, variaria l'orina d'uns o l'orina dels altres, o serien aptes totes?
En principi totes són aptes. L'únic que hem començat pel masculí simplement perquè no, quan tires de la cadena, bueno, directament no tires de la cadena, no hi ha aigua. Per tant, tot el que es recull és orina i no està barrejada amb l'aigua del lavabo, del vàter. Llavors, en l'altre cas, en el que es vulguin fer servir qualsevol tipus d'usuaris, que és que seria l'ideal, s'han de fer servir banys que permetin separar l'orina de l'aigua que conté i de la resta de sòlids. La, amb la part sòlida, per nosaltres no és un problema, perquè aquí a l'ICTA ja ho tenim habilitat, és a dir, la part sòlida que genera una persona al bany i la part líquida van per dos tubs diferents. Però la part que porta aigua doncs segueix encara barrejada. I això seria una cosa que s'hauria de mirar encara com fer-ho. Però si un es para a pensar, per exemple, en casa seva o en algun equipament al que va habitualment, la majoria són o urinaris d'aquests que no, o no tenen aigua o tenen aigua, i després els vàters habituals.
Clar, clar.
Llavors,
però
serà qüestió de veure com s'adapta això.
Però normalment sí que s'utilitza aigua, no, a tots? O no?
Sí, però com dic, hi ha els que es diuen els vàters secs, i aquests vàters secs no fan servir aigua. Però clar, és una altra manera de tenir un vàter a casa, que potser no és el que estem més habituats.
Clar, clar, clar.
És més comú, o sovint comú, en algunes altres zones més rurals, que potser no tenen accés al clavegueram. Allà sí que tenen aquests lavabos en alguns llocs. Però la majoria de nosaltres estem acostumades a tirar de la cadena, que surti aigua...
Per això dic que ara ho estava pensant, dic, no pot ser.
I però en canvi al masculí sí que hi ha aquests vàters, aquests urinaris, que no tenen aigua. Llavors per començar a provar doncs és bastant útil fer servir aquests.
I per exemple, seria... o sigui, l'orina de tots, de tothom, tant sigui gent gran, gent més jove, nens petits, seria útil? O s'hauria, per exemple, de fer estudis de si serveix l'orina per cultivar o no? O la de tothom seria vàlida, en principi? Sigui l'estat de salut el que sigui, de tothom?
En principi, sí. Nosaltres ja dic que ens preocupava el tema del contingut de que hi hagués algun medicament
clar, o
alguna altra substància que s'hagués ingerit i que passés a l'orina. El que ens importa és que l'orina està composta d'urea, i això és el que la converteix després en el fertilitzant. La resta de coses són aquests, diguéssim, contaminants que sí que s'han de mirar d'evitar, perquè després pot ser que vagin o acumulant-se o vagin passant de l'aigua cap al fruit i del fruit cap a la persona. Llavors, desconec fins a quin punt en altres tipus d'aigües que no són les que nosaltres hem analitzat, aquesta quantitat d'altres contaminants passaria al fertilitzant. Però en tot cas, si es veiés una situació crítica o dissenyem un experiment diferent, llavors ja miraríem una altra vegada de fer l'anàlisi. Això és una cosa que mai deixem de fer, sempre mirem què hi ha.
Doncs Anna Petit, investigadora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest tema, no? Que dius que sí que és cert que l'orina s'utilitza sovint per moltes coses, no? Però no deixa de sorprendre que al final doncs sigui útil fins i tot per cultivar aliments. Així que moltíssimes gràcies i a veure com avança tot.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlem de taxis i de la situació actual que viuen entorn al debat de les eliminacions de les VTCs i també del debat que hi ha entorn a la nova mesura amb el català, amb l'idioma. En parlem aquí, al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, parlem de taxis, de la situació actual entorn a l'eliminació de les VTCs i també parlem de la nova mesura entorn al català. I ara parlem de la nova llei del taxi que preveu l'eliminació progressiva de les VTCs urbanes a Barcelona i també doncs, que incorporarà el requisit de saber català pels taxistes. En parlem de tot plegat amb el president del sindicat de taxistes STAC, l'Antoni Cervós. Antoni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta nova llei del taxi, no?, que limitarà de manera clara l'activitat de les VTCs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Com veu aquesta nova mesura i si la veu justa?
Bé, de fet no limita l'operativitat de les VTCs a l'àrea de Barcelona, aquesta nova llei. Aquesta nova llei l'únic que fa és posar ordre. Les VTCs que treballen a l'àrea de Barcelona amb una autorització urbana, doncs poden continuar treballant amb l'autorització urbana. Les que tenen la moratòria del famós decreto Ábalos de l'any 18 poden continuar treballant amb mentre els hi duri la moratòria. Pensa que fins i tot hi ha pràcticament més de 300, quasi 400, que tenen una moratòria fins l'any 2038, i no és que limiti, l'únic que fa és posar una mica d'ordre. El que està passant en aquests moments a l'àrea metropolitana de Barcelona és que hi ha 1.000 autoritzacions aproximadament que tenen autorització per... O sigui, valgui la redundància, eh? Vull dir, hi ha 1.000 vehicles que tenen l'autorització per fer serveis urbans i ens trobem que n'hi ha més de 4.000 fent serveis urbans de forma il·legal. I una mica el que vol aquesta llei és posar ordre amb això i d'alguna manera que sigui més fàcil de controlar tots aquests serveis que es fan de forma il·legal, ja que no tenen autorització.
Per tant, veu justa aquesta nova mesura?
Veig justa la nova mesura, veig just que es compleixi amb la llei. La nova mesura, el projecte de llei es va presentar ahir al Parlament a través de grups de WhatsApp, em va arribar ahir la nit, té 164 pàgines, encara no l'han pogut analitzar, qui l'ha d'analitzar al final és el nostre gabinet jurídic, però si tot el que sigui posa ordre a una situació distòpica, doncs està bé, és clar que sí.
Uh-huh. I quins beneficis creu que tindrà pels taxistes, això?
Bueno, és que, mira, no, potser no es tracta de beneficis pels taxistes, es tracta de que hi hagi un ordre dins del que és la mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, uh-huh, al final, aquí els beneficis haurien de ser, bàsicament,
pel
ciutadà, sobretot pel ciutadà. És a dir, el ciutadà ha de tenir un servei i han de ser uns serveis de qualitat, i el que no pot ser és que emparant-s'hi en el bullicio, doncs hi hagi una gent que està treballant sense autorització, saltant-s'hi les normes. Això ja està bé passant, per exemple, amb els pisos turístics. Uh-huh. Hi va haver un moment en què es va tenir que posar ordre als pisos turístics, es va tenir que tocar el crostó a les plataformes que promocionen els pisos turístics i se'ls va dir, escolta'm, qui tingui autorització pot treballar, qui no en tingui no pot treballar. Doncs ara aquí passa una mica el mateix. Si resulta que de fet la llei ho preveu, eh? Vull dir, ens hem tingut diferents trobades amb la Direcció General de Transports i amb diferents partits polítics, i la llei, ja et dic, a falta de llegir-la i de que l'analitzi el gabinet jurídic, la llei ja preveu que si ja per dir alguna cosa, 2 o 3.000 vehicles que estan treballant de forma il·legal i estan fent serveis dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, i es nota un defecte a l'hora de prestar el servei per part del taxi, incrementar el número de taxis, o fins i tot donar permisos però permisos legals a aquestes VTCs. Això ho permet la llei. És a dir, que ja et dic, vull dir, és una qüestió de posar ordre, no és una qüestió de dir, oi, anem a fotre fora les VTCs. Vull dir, una cosa és el que s'escolta per les redes socials, el que es pot llegir amb els grups de WhatsApp. Al final, cada representant sindical té la seva manera d'explicar les coses, i també els taxistes volen escoltar el que volen escoltar. Però realment el que hi ha és posar un ordre dins de lo que és la mobilitat de Barcelona i de Catalunya en general. A mi això em preocupa, potser més em preocupa Catalunya en general que no pas, aquest ordre. Jo crec que si algo té aquesta llei és que, portada a terme de la manera que s'està portant, expulsarà a tota aquesta gent que no pot fer serveis urbans a Barcelona, els portarà a territori, i a territori fotran molt mal als taxistes de territori, que evidentment, tot i viure dels serveis urbans dins dels municipis, doncs sobretot viuen dels serveis interurbans, on aquesta gent poden treballar perquè tenen una autorització interurbana. No sé, podem posar un exemple que seria molt clar. Un taxista de Rellinars, per exemple, o de Mura, no sé si els oients coneixen la zona, Rellinars, Mura, Vacarisses, qualsevol zona d'aquestes. Un taxista d'aquesta zona, si resulta que de cop i volta veu incrementada l'oferta de servei per part del doble de taxistes que hi ha, perquè pensa que a territori hi ha uns 4.000 taxistes, i de l'àrea metropolitana de Barcelona, si aquesta llei tira endavant, n'haurien de sortir més o menys uns 3.000 o 4.000, doncs allà sí que tindran un gran problema els taxistes per poder sobreviure, i si no sobreviuen els taxistes, tindran un problema també els ciutadans perquè puguen tenir un servei amb una tarifa regulada, que és el que donem els taxistes.
Creu que a través d'aquesta oferta que comenta, doncs això pot reduir la competència i alhora encarir el servei?
Encarir el servei dels taxis, mai. És a dir, el servei dels taxis funciona amb unes tarifes regulades, on, a part de que nosaltres anualment fem una proposta d'augment de tarifes, aquesta proposta d'augment de tarifes va directament a la Comissió de Preus de Catalunya i a la Comissió de Preus de Catalunya i posa cullerada, per dir-ho d'alguna manera, les associacions de consumidors, els diferents grups polítics. És a dir, les tarifes dels taxis no les marquen els taxistes, sinó que són unes tarifes que es marquen de cara a que el ciutadà les pugui pagar. Vull dir, això és així. No, encarir les tarifes dels taxis, no. Més aviat el que pot passar és que si a territori, que és el que et comentava abans, es carreguen el servei del taxi, quedi en mans privades, i llavors l'oferta i la demanda. Allà sí que es podria encarir. El servei de transport de viatgers amb vehicles de menys de 9 places, però no seria en l'àmbit del taxi, sinó en l'àmbit privat que donen les VTCs a través de plataforma.
Plataformes com, per exemple, Uber, Cabify i Bolt, sí, han assegurat que sense elles hi haurà menys oferta i més temps d'espera pels clients. Opina igual o què és el que respon a aquests arguments?
És que és un argument molt dèbil. És a dir, les plataformes per treballar, vull dir, qualsevol gent que mos estic escoltant, ho explicaré d'una forma planera, intentaré explicar-ho d'una forma planera, perquè, és clar, això nosaltres ho tenim molt assumit, però les plataformes per treballar necessiten una persona que porti un vehicle que es dediqui a portar unes altres persones. Un vehicle de menys de 9 places que es dediqui al transport de viatgers. Això actualment es pot fer amb taxi i es pot fer amb VTC. Val? Doncs les plataformes, és tan fàcil, doncs si els hi falten VTCs, que tiren de taxis. De fet, Uber ja ho està fent. Pensa que Uber a Barcelona té més de 1.500 taxis treballant per ella. Vull dir, al final, doncs, bueno, haurà de competir amb la resta de plataformes per donar millor tracte als taxistes que treballin per ells, i ja està. És així de senzill. A Barcelona hi ha empreses d'intermediació, n'hi ha, no sé, m'invento, que n'hi ha 25, 30, 40 entre radioemissores tradicionals i empreses d'intermediació via aplicació, com per exemple Freenow, no? Tothom coneix, tothom els oients que ens escolten coneixen Freenow. Freenow actualment només treballa en taxis, en el cas d'Espanya. El cas de altres llocs d'Europa treballa també amb BTCs i amb taxis. El cas d'Uber és el mateix que fa Freenow fora d'Espanya. És a dir, Uber aquí treballa amb BTCs i treballa amb taxis. Si resulta que Uber en aquests moments està treballant amb unes BTCs que no tenen autorització urbana, haurà de treballar amb taxis o haurà de treballar amb BTCs que tinguin autorització urbana. Ja et dic, es posa ordre, no és res més.
Mm-hmm.
Però l'oferta no queda disminuïda. Ja. De cap manera.
I què és el que demanaria al govern o als grups parlamentaris perquè aquesta llei respongui tant a la necessitat dels taxistes com també a les dels usuaris? Alguna cosa demanaria o no?
Bueno, per la necessitat dels taxistes, ja et dic, una de les coses que més em preocupa és el tema territorial. A mi, com a sindicat del taxi de Catalunya, és un problema que ja vam posar sobre la taula el passat dia 18 a la directora general de Transports, que esperem que ho puguem continuar treballant més enllà de que s'hagi presentat el projecte de llei. Tenim unes quantes idees al cap per mirar a veure com podem solucionar aquest problema territorial. I per part dels usuaris, jo crec que no han de tenir cap mena de por, perquè el que segur que farà el govern de Catalunya i l'àrea metropolitana de Barcelona és garantir el transport de persones en vehicles de menys de 9 places. Perquè, repeteixo, si amb algo es fa incidència amb aquesta llei, és, o com a mínim, a lo poc que hi pugui llegir en diagonal aquesta nit, és amb el tema de que l'usuari ha de tenir resposta a aquest servei. Crec que això no els ha de fer patir gens ni mica.
I quina opinió té sobre la possibilitat de que s'exigeixi un nivell B2 de català als taxistes?
Mira, et seré clar. La meva àvia, si li parla més en castellà, si li parla més de pressa, no t'entenia, no? Vull dir, jo podria ser protagonista de los 8 apellidos vascos en català. Ara bé, dit això,
Sí.
Dit això, jo el que crec és que el servei del taxi ha de tenir la possibilitat de parlar correctament el català. I per això s'ha de ser coherent i utilitzar el nivell que sigui necessari.
Mm-hmm.
És a dir, a mi em fa molta ràbia quan vaig al Decathlon i trobo persones que tenen la carrera de biologia i no troben feina i han d'acabar treballant al Decathlon. Doncs, escolta'm, cadascú la seva feina i cadascú els estudis que necessite. Si creiem que un taxista ha de saber escriure perfectament el català, doncs demanem-li el B2. Si creiem que un taxista ha d'entendre i parlar perfectament el català, doncs demanem-li el nivell que sigui requerit per això. Això jo crec que els oients que ens estan escoltant ho poden entendre també perfectament. És a dir, no estic dient cap bejanada. El que no podem és, d'alguna manera, i ja et dic, vull dir, no sóc sospitós de tenir cap problema en aquest sentit. El que no podem és posar traves a l'entrada, traves polítiques, a l'entrada de treballadors al sector.
I creu que això, donant l'exemple precisament que has donat de l'estudiant de biologia, creu que això podria posar en risc llocs de feina?
De veritat, tenen necessitat els taxistes que treballen amb mi a Terrassa que la immensa majoria no, el 100%, parlen perfectament el català i entenen perfectament el català, a saber si una paraula s'accentua oberta o tancada? O sigui, el taxista què necessita? L'usuari, quan puja en un taxi, què necessita? Que el taxista l'entengui i que el taxista li pugui contestar amb un català perfecte. Doncs demanem lo nivell de català que asseguri això. El nivell mínim de català que assegure això és el B2, Jo crec que no. Jo crec que n'hi ha altres persones que ho asseguren, com per exemple el BU, que a més, molt acertadament, els que ens han proposat la llei l'han posat al text. Llavors, no sé si m'estic explicant, explicant.
Sí,
o sigui, no es tracta de que, perillin llocs de feina. Els taxistes ens han de posar al dia amb la llengua catalana. Sí, collons, soc... Perdó. Sí, hem de ser els més... hem de donar una imatge important, i segurament a Barcelona, justament, amb un aeroport internacional com és Barcelona, no hauríem de parar només aquí, eh? Segurament no hauríem de parar només aquí, eh? Vull dir que segurament s'haurien de demanar fins i tot altres coneixements. Però, arribat a aquest punt, la llengua... jo, com a català, català i et diré catalanista, la llengua s'ha d'estimar. Hem de fer que la gent estimi la llengua si volem que la practiqui. Mm-hmm. Si el que fem és una, diguem, una apologia política per a veure qui pixi més llarg i comencem a demanar nivells que faiguen que la gent, en comptes d'estimar la llengua, vegi un incòrdio, i a més, com t'hi dic, no hi ha cap necessitat de que un taxista sàpigui posar l'accent tancat o obert, que és el que aconseguiria amb un B2, amb una redacció, doncs llavors potser no aconseguirem el resultat que volem, no? Mm-hmm. I això és el que vull deixar clar, és a dir... No es tracta de si els taxistes poden o no poden treballar. Es tracta de que als taxistes se'ls hi ha de demanar i se'ls hi ha d'exigir que siguin que donguin una bona imatge. I si resulta que s'ha detectat que hi ha taxistes a Barcelona o a la resta de Catalunya que no parlen català, evidentment estic totalment a favor de que s'exigeixi que es parli el català, que s'entengui i que tinguin una conversa fluida. Ara bé, per aconseguir això fa falta el B2, aquí tinc dubtes.
Mm-hmm. Doncs, Antoni Cervós, president del Sindicat de Taxistes STAC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la seva opinió sobre tots aquests temes, i que vagi molt bé. Merci.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres.
Gràcies.
Fins la propera. Adéu.
Una quarantena d'aspirants a maquinistes de tren han començat la seva formació a l'Hospitalet. Parlem de que ja ha arrencat aquest nou curs d'aspirants a maquinistes de Renfe, els 11 campus distribuïts per tot Espanya, i el de l'Hospitalet de Llobregat, l'únic de Catalunya, s'hi han apuntat 37 alumnes que durant 9 mesos faran 1.150 hores de classes, tant teòriques com també 250 hores de pràctiques de conducció efectiva en trens. Per parlar una mica d'aquests cursos i de com es formen aquests maquinistes, tenim avui amb nosaltres el formador de l'Escola de Conducció i Operacions de Renfe, Jesús Álvarez. Jesús, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest nou curs, no?, d'aspirants a maquinistes de Renfe. Ha començat ja, i com ha sigut aquest començament, com ha sigut aquest inici?
Bueno, els inicis, com tot, ells estan una mica amb la cosa de quina serà la seva formació, com es faran les pràctiques... Bueno, lo habitual és veure el seu itinerari formatiu. Llavors, nosaltres, des del començament, es començarà amb una miqueta de teoria i s'anirà alternant amb pràctiques. Pràctiques no només de conducció. Les de conducció es fan al final. Són pràctiques d'anar als tallers, anar a fer una visita al museu, anar-hi de pràctiques veient via, de pràctiques de tercer. Llavors ells estan així una miqueta com pensant què farem, i nosaltres els anem guiant.
Són diverses ja les diferents edicions, no?, que han anat passant al llarg dels anys d'aquest curs, i aquest que és diferència de la resta que ja heu iniciat en qüestió d'alumnes, en qüestió de formació, quines són les novetats que hi ha enguany?
Home, novetats, bueno, a part de les novetats tecnològiques que podem tenir al llarg dels anys, Sobretot a nivell d'alumnat, el que ens hem adonat és que cada cop hi ha més persones que són d'aquí de Catalunya. Llavors això és per nosaltres important perquè ampliem la plantilla d'aquí. Molts cops el que teníem era molt personal que era de fora de Catalunya. Llavors ells es formaven aquí i malauradament després els formaven perquè s'anessin a altres comunitats.
Mm-hmm. Per tant, parlem de que el perfil dels alumnes ha anat canviant, no?
Sí, bueno, ha anat canviant a nivell de... Jo crec que a nivell d'obtenir més informació. Clar, la plantilla, nosaltres a la plantilla de Renfe, que no només fem, el curs es fa per treure la llicència de maquinista a nivell europeu i els certificats per circular a la RFIC, però que poden anar-hi a qualsevol altra empresa ferroviària. Uh-huh. El que passa és que nosaltres a nivell intern de la nostra empresa el que estem fent és una renovació de maquinistes. Llavors sí que jo crec que a mesura que s'han anat informant, donant, o sigui, amb el saló de l'ensenyament, els dies de la mobilitat, s'ha anat informant a les persones. Llavors jo crec que ha arribat més a aquest perfil de persones d'aquí, de Catalunya.
I són més joves que doncs, volen accedir a la seva primera feina i volen descobrir aquest món, o gent ja més gran, amb més experiència, amb anys al seu darrere, volent reciclar-se professionalment?
Hi ha de tot. Hi ha des de jovenets, que molts d'ells són amants del ferrocarril i tenien molt clar que volien ser maquinistes, i hi ha també un perfil de persona que no és el seu ni primer treball ni ja tenen una experiència laboral i ells han volgut fer un canvi. Les edats, de tot. Ara mateix no sé quina és la mitjana, però hi ha des de gent que acabarà la formació tenint 20 anys, que és el requisit, i després hi ha uns d'altres que aniran pels 50 o així.
I
sí, és molt variada.
I dieu que si fa uns anys els aspirants eren majoritàriament familiars de ferroviaris o gent apassionada pels trens, ara hi ha molta gent que s'hi apunta perquè veu un bon futur professional, oi?
Sí, bueno, jo crec que, home, les condicions se sap, estan publicades al BOE, no? A nivell de sous, i jo crec que també està bé, és un treball que està ben remunerat, però bueno, jo no crec que tant sigui la importància a nivell salarial. Jo crec que molts cops el perfil aquest que venen de persones que ja han estat treballant és que volen fer un canvi, volen, bueno, el maquinista sí que va mirant món, no? Com es diu, va a la seva cabina, va tranquil, i al final això també és una cosa que els resulta molt interessant, no tenir una persona que els està fiscalitzant tota l'estona.
Clar. I parlaves dels requisits. Quins són els requisits que han de tenir els que volen formar-se en aquest nou curs?
Ara mateix el que han de fer és acabar la formació, aquesta formació tenim 20 anys, i després el nivell d'accés d'estudis seria un nivell de batxillerat o un cicle mitjà i un cicle mitjà, més o menys el ingrés. Mm-hmm. I després haver passat un certificat d'aptitud psicofísica.
Mm-hmm. Exacte. I parles també parlàvem, no?, d'aquesta formació teòrica, també pràctica, i el curs dura, no?, si no m'equivoco, fins al mes de juliol de l'any vinent, oi?
Sí. Bueno, està repartida una mica així a grans... Serien 6 mesos de teoria i uns 3 de pràctica.
De pràctiques. I finalitza...
De pràctiques amb un tren de rodalies, amb un maquinista amb experiència, bueno, amb un nou, al final van amb més o menys amb 3 o 4 maquinistes.
Exacte, no? Parlem d'aquesta pràctica, d'aquest projecte tutoritzat, no? On l'alumne doncs ha d'aplicar els coneixements que ha anat adquirint al llarg d'aquests mesos i també doncs s'haurà d'aprovar l'examen del Ministeri de Transports, no, per poder ja ser contractats oficialment, diguem, no? I això serà ja com arribar al final del curs i entrar per la porta gran, no, al món ja professional, oi?
Sí, bueno, ells, aquí el que nosaltres formem és per accedir a la llicència europea, aquesta que hem parlat abans, i a més els hi donem la part dels coneixements comuns del certificat B. Mm-hmm. Llavors, el que passarà és que els examinarà el Ministeri, si aproven tindran aquesta llicència i el diploma, i després qualsevol empresa ferroviària els podria contractar i els hi formaria dels coneixements específics d'aquests certificats, que serien els vehicles i les infraestructures, i ja estarien ja sent maquinistes.
Doncs que tots tinguin molta sort, no? Jesús Álvarez,
sí,
moltíssimes gràcies. Per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica també com és la teva feina de formador, no?, en aquesta escola de conducció i operacions, i per explicar-nos una mica el que s'enfrontaran aquests alumnes que vulguin ser maquinistes. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment. I en uns minuts rebem a l'estudi a Gonzalo Hermida. Quina il·lusió ens fa això, perquè acaba de publicar el seu nou disc, que es diu Bandera Libertad, i el tindrem aquí amb tots vosaltres al matí del cap de setmana. Res, en uns minuts li obrim la porta i el tenim aquí a l'estudi.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Gonzalo Hermida ha passat per Barcelona i ho fa per presentar el seu nou disc, Bandera Libertad, amb el nom, jo crec que ja ho diu tot, i ha fet doncs una signatura de discos aquí a Barcelona. Parlem una mica de tot plegat i el rebem amb aquestes cançons que ha fet en el seu nou disc.
No quiero más incendio. Todos se acuerdan de aquella tarde perfecta, un final de novela donde el malo era yo. Déjame vivir tal vez sin aire. Soy mejor persona si no estás conmigo.
Gonzalo Hermida acaba de publicar su nuevo disco, lo publicaba hace unos días en sus redes sociales, Bandera Libertad, y hoy queremos hablar con él sobre este lanzamiento y también de la nueva gira que arranca este mes de octubre. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues emocionado y contento por todo lo que hemos vivido y lo que viene.
Encantados de tenerte aquí, es un placer recibirte. Hace unos días anunciabas en tus redes, ¿no?, la publicación de este disco, el lanzamiento de Bandera Libertad, y el nombre ya lo dice todo, ¿no?
Totalmente, o sea, yo creo que el nombre da para mucho, para hablar mucho de la libertad, de no sentirnos libres, de cuánto libres somos al día y cuánto nos gustaría serlo en un futuro. Habla de muchas cosas, sobre todo de abanderarse un poco del sentimiento de sentirnos libres, que es tan fácil como... La libertad está a un paso de nosotros, es tan sencilla y como complicada, ¿sabes? Como tomar una decisión coherente en el día de hoy y por ti mismo y mirar por ti antes que por mucha gente y por lo que tienes alrededor. Eso para mí es la libertad.
¿Crees que ha sido ahora cuando has encontrado esa libertad que quizás en estos últimos años no la tenías del todo? ¿Crees que estás en el momento más libre de tu vida?
Te puedo decir que estoy en un camino en el que tengo más herramientas para hacerlo. O sea, me refiero, es muy normal y muy humano perdernos, como te he dicho antes, y de repente tomar una decisión hoy, te levantas por la mañana, vente a no sé dónde, y tú vas de repente, ¿no? Y dices, pero si yo no quería ir, en verdad, ¿por qué estoy aquí? Ahí ya se va marchitando la libertad, ¿sabes? Es verdad que además musicalmente sí me siento muy libre ahora, y es verdad que encontré el camino de... O sea, yo siempre he sido compositor para otros y productor para otros artistas, y ahora es el momento en el que me siento muy libre, porque cuando uno encuentra su camino también se llena de libertad,
libre.
Totalmente.
Claro. Ha sido un disco, ¿no?, que has trabajado durante mucho tiempo, cerca de un año, componiendo, produciendo, pensando qué canciones elegir, y tenemos canciones muy significativas realmente dentro del disco. ¿Qué ha sido para ti hacer un disco como este en este punto de tu vida?
Pues así muy bonito, porque creo que nada es más bonito que estar muy cerca del punto de encuentro con uno mismo. Eso es espectacular, y al final cuando llevas tantos años, que en mi caso yo nunca he dejado de cantar, pero siempre he estado como atrás, ¿no?, en la sombra, escribiendo para otros y tocando mis canciones y mis acústicos, ¿no?, como quien dice. Entonces siento mucha grandeza, siento como que las cosas que están viniendo están pasando porque tienen un sentido lógico y es un camino bonito. Entonces también el equipo con el que estoy trabajando cada vez no es que sea de más cantidad, sino de más calidad, ¿sabes? No somos muchos, pero los que somos buenos, ¿sabes lo que yo digo? Entonces me sobra y me basta. Entonces la verdad que estoy contento y estoy sin esperar nada ahora mismo. La verdad que lo bonito es no esperar nada de nada, ni que venga nadie al concierto, ni nada de nada. No espero nada.
Bueno, pero por suerte viene mucha gente,
por suerte,
¿no?
Sí.
Estos días además lo has podido comprobar. Nada más lanzar el disco ya estabas haciendo firmas de discos. Ya la gente iba a comprarlo corriendo, ¿no?, para ir a verte y contarte las primeras impresiones. ¿Cómo ha sido estas firmas de discos? Tanto en Madrid, creo, ¿no?, como también aquí en Barcelona, ¿cómo han sido? ¿Y qué es lo que más te ha dicho la gente acerca de este disco?
Pues mira, te cuento primero mi sensación antes de hacerla, que era como un poco decir, qué vergüenza me da sentarme en un sitio a firmarle mi disco a alguien, a contarle un poco, bueno, no sé, qué vergüenza, que le cuento, que voy a firmarle, ¿no? No sé, son mis primeras firmas de disco de mi vida, yo nunca había firmado disco, y entonces me pareció algo interesante por el contacto tan directo con el público, que luego he vivido, porque es verdad que, por ejemplo, pues eso, Madrid fue muy bien, Cádiz, Sevilla y Barcelona. En general, las cuatro fechas han ido muy bonitas. Pero claro, ves como que en cada sitio la gente lo siente de una manera, ¿no? Y, por ejemplo, en Cádiz, Andalucía, yo he sentido mucho las canciones más flamencas, ¿no? De repente del disco ahí, de repente, ah, esa me encanta, no sé qué. Y luego, por ejemplo, en Madrid y Barcelona también te diría que de repente como... canciones más poperas, más rockeras, quizás, ¿no? Entonces, de repente... vas sintiendo un poco la energía del público, ¿no? Y es bonito que ellos te van diciendo, pues mira, esta canción tal, esta canción no sé qué, esta canción por aquí, me gusta mucho escucharlo, me gusta mucho la libertad con la que vienen, y también gente que a lo mejor no está pasando un buen momento y viene con su disco abanderando la libertad, entonces me parece muy bonito y algo que volveré a repetir porque me ha encantado la experiencia.
¿Crees que al estar años en la sombra, ¿no?, como dices, trabajando para otros artistas, componiendo otras canciones, te ha dado muchísimas herramientas para poder estar ya tú al frente y componer y sacar tus propios temas? ¿Crees que eso para un artista que empieza es importante de hacer?
Me ha dado, te podría decir, la parte positiva y la negativa, porque lo tiene todo, como el todo en la vida, siempre tiene la dualidad. El estar escribiendo en la sombra tantos años... sea, llevo como 10 años escribiendo de esto, mira, me ha dado cosas buenas como, por ejemplo, poder tener un sustento económico y no tener una frustración musical. O sea, son cosas muy importantes en un artista, porque si de repente dependes de tocar en los conciertos para comer, la frustración puede ser difícil, te empiezas a comparar, a competir con otros, ¿no? Porque este sí va y yo no voy, ¿no? En mi caso yo eso no lo he tenido nunca, porque siempre tiene un sustento económico bueno gracias a la composición y producción de otros artistas. Entonces, en esa parte, guay, ¿no? Luego también uno aprende también, lógicamente, a escribir canciones y tal. Y luego me ha dado una parte negativa, que sería la pérdida artística. ¿Por qué? Porque uno cuando está componiendo para tantos artistas se convierte en un camaleón. Está totalmente cambiando de color todo el rato. Escribo ahora para Pastora, que siente de esta manera, Pastora Soler. Escribo ahora para Malú, que tiene esta forma. Escribo para Sergio Dalma, escribo para no sé quién. Entonces de repente te vas metiendo en pieles. Y no solo ellos, también de repente artistas más urbanos, artistas más flamencos, vas cambiando de piel. ¿Qué pasa? Que pierdes tu identidad como intérprete, ¿sabes? Total. Esa es la parte como negativa que te diría que me ha hecho que tarde tanto tiempo en encontrar mi sello como intérprete. Ahora tengo mi camino, sé qué mensaje tengo y por dónde quiero tirar. Ahora, no sé dentro de unos años, pero ahora mismo lo sé. Pero me ha costado mucho llegar aquí. O sea, llegar a este punto musical me ha costado mucho por todas esas pérdidas que he vivido.
O sea, digamos que es mucho más complicado escribir para otros, ¿no? Que uh-huh. escribir para uno mismo. Y mucho más diferente, ¿no? A la vez, uh-huh. porque parece que sea fácil escribir canciones, pero claro, no son para ti, es para otra persona, ¿no? Eso es como nosotros, ¿no? Nos escribimos nuestra propia noticia, pero Total. No para otro presentador, ¿no?
Totalmente. Es que tienen las dos partes, su parte de complicación y de belleza, ¿sabes? Como la parte de escribirle a otros artistas. A mí me parece muy bonito porque de repente ahí soy mucho más invento, ¿sabes? Me encanta claro. la parte del oficio de coger una mañana, levantarme, hacerme mi café y decir... ¿Qué me invento hoy? ¿Sabes? ¿A dónde voy a jugar? No, porque ella estaba ahí y él no sé qué y él no sé cuánto. Entonces empiezas a inventar. Sin embargo, cuando estoy en ese periodo de esto, por ejemplo, estos 2 años atrás escribiendo para este disco Bandera Libertad, el mensaje de este disco es la libertad, el positivismo, es el aunque estemos en el pozo se mira para arriba y por donde mismo nos hemos caído salimos. Ese es un poco el mensaje. Entonces... es como más cerrado, ¿no? Como, vale, cuando estoy escribiendo para mí, tengo que centrarme en las ideas y lo que estoy viviendo y lo que estoy transitando en la vida y contar lo que yo estoy viviendo para poder emocionarme cantándolo. Cuando estoy componiendo para otro, es más inventado.
Es que todo tiene sentido, ¿no? Al final, porque eres mucho más libre, ahora estás escribiendo tus canciones, ya no estás para otro, sino para ti mismo. Uh-huh. Hay canciones en tu disco, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Mamá te prometí, o Nadie se muere de amor, Que no se acabe la noche, No le tengo miedo... Que como te decía, ¿no? Con el nombre del disco ya dicen muchísimo. Uh-huh. ¿Qué es lo que habías pensado tú, ¿no? O con tus familiares, que podrías conseguir, ¿no? Esta uh-huh. promesa, ¿no? Que dices, ¿no? A tu madre. ¿Qué es lo que pensabas y qué es lo que es la realidad hoy en día?
Pues la verdad es que, hablando, por ejemplo, de mi carrera, la promesa que yo le hice a mi madre, también yo me acuerdo de irme entre lágrimas a Madrid con 19 años, y eso se te rompe el corazón entero cuando ves a tu madre llorando, a tu padre, que se te va el niño, ¿sabes? Como, no sé, tiene que ser duro siendo padre, me imagino. Entonces, la verdad es que no me considero ningún cobarde, al revés, creo que soy muy valiente durante todo este tiempo. Me fui solito para Madrid con mi guitarra a buscarme la vida y con 3.000 pavos en la cuenta que había ahorrado tocando los chiringuitos de Zara de los Atunes. Y bueno, pues la promesa yo creo que ha sido muy honesta y muy sincera. O sea, yo creo que ellos me apoyaron desde el principio, forman mucha parte, lógicamente, de esta forma de ser mía. Y creo que he sido muy directo y preciso con lo que he contado y con lo que he sido y con lo que soy.
Escuchábamos al empezar la entrevista La Bandera, ¿no? El último adelanto de este disco, y dices que es desearle la felicidad a quien te ha hecho daño. Uh-huh. Eso realmente es muy complicado, ¿no? Pero muy importante, y además da paz a uno mismo.
Da paz, y es muy difícil de conseguir también, ¿no? Levantar la bandera de son de paz. Hay veces que la ondeas tú por un lado, pero por el otro lado no está ondeada, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, es complicado, es muy difícil realmente levantar la bandera de son de paz cuando la otra persona pues te ha pegado dos tiros, ¿sabes? Te ha pegado, yo me refiero... lógicamente, metafóricamente hablando.
Si no, no podrás escribirlo.
Habrá gente que le habrá pegado tiro y a lo mejor por no levantar la bandera, pero en mi caso, metafóricamente hablando, es complicado y además sanar eso. Y es verdad que yo trato de levantarla, aunque la bandera no esté todavía izada del todo. ¿Por qué? Porque ya empiezas a visualizar eso, ¿no? Y aunque luego la herida tarde en sanar, realmente siempre quiero decir como, mira, aunque me hayas hecho daño o nos hayamos hecho daño, yo... sano esto, o voy en el camino de sanar.
Este disco es pop, sonido fresco, sonido muy tuyo y también flamenco, de tus raíces, ¿no? Uh-huh. De ahí, de tu tierra. También imagino que es muy importante, ¿no? Como antes hablábamos, hacer tu propia música y sentirte 100% identificado, ¿no? Y poder contar tu vida, ¿no? Tus experiencias, tus vivencias a tu público, ¿no? Uh-huh. Para que estén más cerca de ti.
Es muy importante estar vivo y contar la forma de estar vivo que tienes, porque cada uno ve el mundo a su manera y este disco totalmente tiene mis colores y lógicamente el aroma sureño no puedo evitarlo y es una cosa que va en mi ADN. Entonces, a ver, otro día me decían, tío, ¿pero cómo tocas las palmas? Y es simplemente esto, sale este compás.
Pero esto no nos sale a todos, ¿eh?
Claro, pero eso es lo que me sorprende, pero también, por ejemplo, cuando estuve en México, la forma de tocar la guitarra, ¿no? En un... no lo tocan rollo americano, ellos tienen un rasgado en el medio que lo hacen diferente. Y dice, ¿cómo haces eso, tío? ¿Cómo metes eso ahí? Es el ADN de
se
cada
nace,
uno.
Se nace
entonces
así.
Este disco trata mucho de eso, de sentirlo libre, porque está puesto ahí el ADN mío también y quien me quiera escuchar o quien me escuche tiene que saber que yo pues soy de Cádiz, que vivo en Madrid desde hace tiempo, que mi vida, mi pueblo, la forma de ver la vida mía. No es un disco egocéntrico, ojo, no hablo de mí
desde
las experiencias... que ya he dejado de escribir así desde porque yo sufrí este amor, porque esta canción, porque el amor me duele, porque yo veo el amor de esta manera. No, es un poco más, yo veo la vida de esta manera y creo que es positiva y este mensaje es positivo a quien quiera sumarse a este barco y venirse a reírse un rato, que se venga.
Exacto, exacto. Quien se sienta identificado, pues que venga y que escuche tus canciones. Ahora es una gira de conciertos, ¿no? Uh-huh. Empieza ya. El 10 de octubre en Sevilla, 14 de noviembre en Granada y 29 de noviembre en Ciudad de México.
Uh-huh.
¿Cómo afrontas esta gira y ver las caras de todos los que estén ahí esperándote debajo del escenario?
Pues no lo sé, o sea, yo la afronto con mucho nervio, con mucho miedo también, porque siento, o sea, pero no, ya no por el público, sino por mis canciones, o sea, siento responsabilidad con mis canciones. Fíjate la locura a la que llega
bueno.
Uno. Sí, ¿no? Es decir, espero estar a la altura del disco que he hecho, ¿sabes? Porque que ya no es mío, sino el disco es un cúmulo de artistas que se han juntado, ¿vale? Porque me senté con muchos compositores amigos que son buenísimos y lógicamente comparto con ellos y tengo que estar a la altura de sus canciones también, de las canciones que hemos escrito juntos. Tengo que estar a la altura del productor que ha hecho ese sonido. Tengo que estar a la altura del diseñador a nivel visual, del estilismo. Tengo que estar a la altura de todo, ¿no? Entonces como me presiono yo a mí mismo... ya luego el público, fíjate, ya eso es aparte, ¿sabes? Yo vivo ya lo del público, ya es ese mismo día, venga, vamos a enfrentarnos aquí a todo. Pero es verdad que estoy ahora mismo con el punto de decir, necesito estar a la altura del disco que he hecho, ¿sabes?
¿Es uno de tus miedos principales a la hora de sacar algo?
Sí, totalmente. Estar a la altura del material que tengo, totalmente. Yo considero que no he estado a la altura muchas veces, ¿eh?
¿No?
No, como intérprete no. O sea,
¿por qué?
Porque yo me considero buen intérprete de lo mío. Y muchas veces, por ejemplo, he hecho canciones, versiones en la televisión y tal, que han sido más reconocidas que muchas canciones mías por el simple hecho de que he sido mejor intérprete de canciones de otra gente que de las mías mismas, porque no he sabido interpretar mis propias canciones. Y todavía estoy en ese punto.
Quizá porque te toca mucho más de cerca, ¿no? Que a lo mejor te da más cosa mostrar quién eres, ¿no? Al resto.
Puede ser.
¿O qué?
Todavía no lo sé, pero puede ser.
Desde fuera no se percibe.
No, dale, me alegro.
O sea, es solo cosa tuya de sufrirlo tú.
Me alegro que no se note, pero es verdad que eso, yo por ejemplo canto canciones de Manuel Alejandro, lógicamente, y me la he llevado a mi terreno, a lo mejor la canción estaba interpretada por Rocío Jurado, ¿no? Y yo de repente me la llevaba a mi terreno y la gente, bueno, Manuel Alejandro lloraba diciéndome, ¿cómo vives esta canción? ¿Cómo la estás viviendo así? ¿Qué forma de interpretarla? Y yo decía, pues quizás soy buen intérprete, ¿no? En ese momento. Y cuando he interpretado mis canciones, yo no llego a la altura de mis canciones, pero siento que están buenas, son buenas canciones porque si no hubiese vivido todo este tiempo de mis canciones. Entonces,
claro.
Bueno, tengo ahí un pequeño tal, pero creo que ahora sí estoy...
Es un poco el signo del impostor este, ¿no? Que
total.
Dicen de cuando hacemos algo por nosotros mismos no es tan bueno como si lo hacemos por el resto.
Totalmente.
O sea, es algo que te tienes realmente que quitar de la cabeza, ¿no? Porque al final, si la gente está escuchando tus canciones, es porque sí que les llega, ¿no? Y si estás aquí hoy en día,
total.
Es porque realmente vales por ello, así que...
No sé quién será impostor.
No tengas tanta presión por ti mismo, ni en la gira ni en el disco, porque...
Totalmente. Bueno, tengo que aprender a relajarme un poquito. Tengo que aprender, totalmente.
Consulta psicológica.
Totalmente.
Aquí,
¿no? verdad.
Pues te vamos a ver en estos conciertos. Cuando vengas a Barcelona también estaremos encantados de ir a verte. Te volveré a decir esto, ¿no? De que ha sido seguramente increíble el concierto. Igual que el disco, ¿no? Bandera Libertad, una pasada. Realmente muchas es gracias. Como una lección para todos de vida, ¿no? Sentirnos libres y sin tanta presión a nuestro alrededor. Qué Así bueno. que muchísimas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias por todo.
Gracias por venir. I ara parlem de que s'acaba el termini per demanar el kit digital per a empreses i autònoms a Catalunya. Aquí a Catalunya s'han concedit més de 145.900 ajuts del kit digital amb una inversió que superen els 607 milions d'euros dels fons europeus Next Generation destinats a aquest programa. Catalunya concentra el 18,4% dels autònoms i les empreses que s'han beneficiat de les aportacions a fons perdut del programa i gairebé el 19% sobre el total de fons. El març del 2022 va ser quan van arrencar aquestes ajudes del kit digital i des de llavors s'han llançat 5 convocatòries. Actualment 3 ja han tancat el termini de presentació de sol·licituds, però 2 continuen actives, ja que la presentació de sol·licituds finalitza, això sí, el proper 31 d'octubre a les 11 hores. De les dues pendents, la més rellevant diuen que és la convocatòria 3, destinada a autònoms i micropimes amb un màxim de 2 empleats, dotada amb prop de 1.700 milions d'euros, i la convocatòria 4, per comunitats de béns, societats civils amb objectiu mercantil i professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, bàsicament cooperatives de 50 milions. Parlem, per tant, d'aquest termini que ja s'acaba properament per demanar el kit digital. I també parlem avui amb una persona que va demanar aquest kit digital i que precisament no va tenir una bona experiència amb ell. En parlem amb la Maria Navas, que és nutricionista. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que tu precisament vas demanar aquesta sol·licitud, no, del kit digital, i a partir d'allà, quina va ser la teva experiència?
Doncs jo vaig fer la sol·licitud, me la van donar, i com que no ho veia molt clar, la meva intenció va ser no utilitzar-lo. Tot i així, vaig rebre un e-mail de la Cambra de Comerç que t'assessoraven. Vaig fer la trucada i em van assessorar que podia utilitzar-ho per millorar el SEO de la meva pàgina web, que era una cosa que jo no anava a fer, i amb el kit digital doncs podria ser relativament senzill. Em van aconsellar anar a una agència i aquesta agència, a meitat del procés, va desaparèixer, no contestava els e-mails, no contestava les trucades, era impossible contactar. Fins que van passar els mesos, vaig intentar desistir el procés, perquè al final del kit digital tu has de presentar, com diguéssim, una justificació de que la feina s'ha portat a terme, però si jo feia el desistiment, volia dir que jo no estava d'acord i llavors havia d'abonar l'import del kit digital. Bueno, al final vaig aconseguir contactar amb l'agència a través d'un particular, buscant el seu número de telèfon a les xarxes socials. Em va comunicar aquest particular que ja no treballava perquè l'empresa no funcionava, no pagava els treballadors, o sigui, totalment desapareguda. Uh-huh. I finalment vaig aconseguir contactar amb una noia que encara treballava i vam acabar el kit digital d'aquella manera, perquè, clar, ells em demanaven el meu usuari i la meva contrasenya per accedir a la meva pàgina web i fer modificacions. Clar, jo no tenia cap tipus de confiança, clar, i no els volia donar accés. Llavors els vaig dir, bueno, doncs m'envieu el dossier i diem que això, la feina s'ha fet i ja s'ha acabat. Però, bueno, per mi va resultar una pèrdua de temps, una pèrdua d'esforços, de diners, o sigui, una molt mala experiència.
Perquè tu a què et dediques, Maria? Ets nutricionista?
Jo soc nutricionista,
però,
sí.
Però per què volies el kit digital? Que és el que pensaves, sí, que et podria portar?
Bueno, perquè jo tinc la meva pàgina web i faig consultes online.
D'acord.
Llavors, a partir de la meva pàgina web, la gent, pues, em pot conèixer, pot veure a què em dedico, com treballo, etc. I al final, sí que és veritat que jo no necessitava el SEO, però bueno, al final tot ajuda.
Mm-hmm, exacte. Mm-hmm. I en aquest cas, t'havies assessorat prèviament d'algú del teu entorn que l'havia sol·licitat, que li havia anat bé, o com va ser? Per què vas decidir aventurar-te, entre cometes, no, a demanar aquest kit digital?
Bueno, per, sí que m'havia, hi havia gent del meu voltant que l'havia demanat i és veritat que era molt al principi. Llavors, pues tothom estava molt content, no? Uh-huh. Perquè li havien donat l'ajut i tot semblava que aniria molt bé. Més endavant, al final, realment, del gent del meu voltant que els hagin anat bé al kit digital són persones que ho han fet amb un agent digitalitzador que ja coneixien prèviament. En canvi, jo crec que el meu error va ser agafar un agent digitalitzador que, tot i que me'l van recomanar des de la Cambra de Comerç, no era el millor. Està clar. Després, també, buscant a internet, vaig veure que hi havia molta gent en aquesta situació amb el meu agent digitalitzador.
Uh-huh. I arran d'això, doncs, veu acabar d'aquella manera, no? Vas poder completar el procés, diguem, però gens contenta, no? Clar.
No, gens contenta.
Uh-huh. I quin consell donaries, per exemple, ara que s'acaben les sol·licituds per demanar el kit digital, per tant de que a la gent no li passi això i que sí que li serveixi d'ajuda, realment?
Pues jo el consell que donaria és que només ho facin amb una persona que ja coneixen i que saben que és agent digitalitzador. I amb una persona amb la que pots quedar físicament, veure-la, tindre reunions, coses que a mi mai em van donar l'oportunitat de veure-li la cara a la persona amb la que en teoria estava treballant per millorar el meu projecte.
Clar.
Si és una persona de la teva confiança i que es pot fer un kit digital amb ella, pues perfecte. Però jo no m'aniria amb cap agent digitalitzador que no coneixis.
Mm-hmm. Mm. Doncs, Maria, ara almenys espero, no?, que hagis pogut solucionar el tema i que t'hagi servit per la teva web, no?, la feina, imagino que... Mm. Que ha pogut millorar, diguem, no?, amb aquest kit digital i doncs ara d'ara en endavant tenir això també conscient, no?, que al final quan fem qualsevol cosa digital és molt important assessorar-se i saber com fer-ho per no caure possiblement en aquesta gent que fa malament la seva feina, no? Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres, que vagi molt bé.
Igualment.
I gràcies també per explicar-nos aquesta experiència que has tingut. Gràcies.
A vosaltres.
I continuem d'aquí no res, també per conscienciar amb la mà dels col·legis de veterinaris de Catalunya, de Barcelona, sobre la importància de la vacuna de la ràbia. La ràbia és mortal. Fins aquí tots ho sabem, però encara queda consciència als amos i les mestresses de gossos i de gats i també en general els animals de fora de la importància d'aquesta vacunació. Encara no es tenen dades de quin és el percentatge de vacunació, de vacuna de la ràbia que hi ha a Catalunya, però recentment vam conèixer un cas d'una mort arran d'aquesta malaltia. I avui doncs volem conscienciar sobre el tema. Ho farem després de la publicitat en breus minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
La ràbia és mortal i la vacunació és vital en aquest cas. Parlem del tema aquí, de la importància de la vacuna de la ràbia si tenim animals. Parlem al matí del cap de setmana. Tot i estar radicada a Catalunya en una societat globalitzada i pel fet d'estar connectats en països on la ràbia és present, com és el cas, per exemple, d'Algèria, on hi ha una connexió regular per la via marítima, representa això doncs, un risc per la salut pública. Catalunya i Galícia són les dues úniques comunitats autònomes on la vacunació antiràbica de gossos, gats i fures no és obligatòria i els veterinaris catalans estan reclamant a la Generalitat que agilitzi el decret que ha de fer obligatòria aquesta vacuna i que s'havia compromès a enllestir a finals del 2024. Al cap de l'any, la ràbia provoca almenys 70.000 morts a persones i el 99% dels contagis els provoca la mossegada d'un gos. En parlem sobre el tema amb la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la Verònica Araunavenya. Verònica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de la ràbia, de les vacunes. Vosaltres, per exemple, heu alertat aquesta setmana, no?, de que Catalunya i Galícia són les úniques comunitats autònomes on encara no és obligatòria aquesta vacunació, no?
És cert, bueno, fa anys que reclamem la vacunació obligatòria a Catalunya precisament per totes aquestes dades que has donat a la introducció. O sigui, realment en un món globalitzat el risc existeix. Vull dir, no, evidentment no volem espantar ningú ni alarmar a ningú, però una malaltia com aquesta, que és mortal i que pot crear una alarma en un moment donat, ja va passar aquí a Catalunya fa uns anys, que hi va haver uns gossos que van pujar del Marroc sense protecció, que podien tenir ràbia, que van passejar per Catalunya. Vull dir, el risc existeix. I com podem vacunar els nostres animals, sembla mentida que a dia d'avui encara no estigui aprovada.
Clar, quan sentim a parlar de la ràbia, ens remuntem a moltíssims anys enrere, no? Doncs sembla ser que coneixem bé la malaltia, però exactament, explica'ns, per exemple, Verònica, què és el que passa si un gos, un gat o qualsevol altre animal ens mossega i no hi ha aquesta vacunació pel mig.
Què és el que pot passar, exacte? Bueno, gairebé diria que és el que hem de fer prèviament. Prèviament, al moment que ens mossega un animal, i ja dic, gos, gat, fura, ratpenat, o sigui, estem repetint bastant aquest nom perquè la gent tingui en compte que qualsevol tipus de mossegada o esgarrapada d'un ratpenat és una consulta obligatòria amb un centre mèdic. El que hem de fer ràpidament és netejar la ferida el màxim possible i acudir al nostre al lloc que tinguem més a prop. O sigui, és segur, en totes les pautes de prevenció de mossegada està la vacuna de la ràbia, sí o sí, perquè és que hi ha el risc de que un animal descontrolat o no vacunat transmeti la ràbia a una persona. Què ens pot passar, com em deies? Uh-huh. Doncs ens pot passar que si no donem avís i aquest animal tenim la mala sort de que tingui aquesta malaltia, doncs podríem arribar a tenir símptomes neurològics de manera descoordinació, de moviments, nuvolada a la vista, sintomatologia de tot tipus. Evidentment, hi ha un període d'incubació de la malaltia. Quan arriba al sistema nerviós central és incurable, vull dir, convulsions, pèrdua d'evolució, vull dir, això és la sintomatologia que presentaria un animal i que presentaria una persona en cas de tenir la ràbia. Vull dir que és una malaltia molt greu i amb sintomatologia greu i mortal un cop comença a desenvolupar-se. Per tant, per això estem sempre amb la bandera aixecada de la prevenció. No? O sigui, evidentment, la vacunació és prevenció i, evidentment, en cas d'accident i de mossegada, a la persona ha d'anar a un centre mèdic i ha de comunicar que ha sigut mossegat per un animal. Ja dic, el risc aquí a Catalunya és baixíssim perquè no hi ha animals amb ràbia. Però sí que és cert que el dia que a l'agost hi va haver una informació per part de la Generalitat de que s'anés amb compte amb, les, amb els ratpenats.
Sí.
I això sí que és un risc.
Exacte. Exacte. Dius que és mortal, no hi ha cura actualment.
No hi ha cura de la ràbia. No, és una malaltia que un cop presenta símptomes no hi ha cura. Sí, hi ha algun cas de gent que tractades amb protocols, amb immunoglobulines, amb algun cas ja que s'ha salvat, però és una malaltia que gairebé sempre és mortal. Sí.
I per tant, què és el que pot explicar aquest retard en la vacunació tant a Catalunya com a Galícia? Quin pot ser el motiu? Perquè, si parles d'una malaltia que no té cura, el més bàsic és la vacunació, no?
Bueno, la resposta fins ara ha sigut que, com que no hi ha casos, doncs ja estem lliures de ràbia, doncs sembla que la cosa no hagi de tornar a passar. És el que diem, no? O sigui, malalties que no veiem en el nostre país feia dècades han tornat a aparèixer. Bueno, per això que dèiem del moviment de les persones i les persones i els animals. Ja vam tenir d'Ucraïna aquesta, quan van venir els refugiats de la guerra, que portaven mascotes sense vacunar i que ja van fer una campanya junt amb la Generalitat de vacunació d'aquests animals. Per tal de prevenir que aquests animals poguessin transmetre algun tipus de patologia als animals que tenim nosaltres a casa. La pregunta que em feies en quant a per què no, encara no està aprovat, doncs gairebé diria que es podria preguntar a l'administració més que a nosaltres.
Yeah.
Però la percepció nostra és que és un tema, diguem-ne, realment tècnic o administratiu realment. O sigui que el decret ja està fet, està per aprovar realment. Ha passat tots els tràmits, ha passat tot, i falta doncs això de posar-ho sobre la taula i aprovar-ho, no?
Exacte.
Per tant, entenc que hi ha algun tema administratiu de comunicació d'obligatorietat, no sabria dir-te, o d'adaptació a les lleis, diguem-ne, europees o espanyoles, o ben bé no sabria què dir-te, però que jo crec que és molt més fàcil del que nosaltres percebem realment, i que nosaltres tenim solucions. Sí,
I des del Col·legi de Veterinaris, quin missatge donaria o enviaríeu al govern sobre aquesta demora, sobre aquest per què que encara no s'hagin vacunat? Què és el que els hi diríeu?
De fet, el nostre missatge és clar. Vull dir, és una cosa fàcil d'aplicar, econòmica i sobretot molt efectiva. Vull dir, és que no tenim un missatge més potent que aquest. Vull dir, és que és tan senzilla la vacunació en les pautes vacunals als nostres animals. Mira, jo sóc clínica de petits animals. Jo, la meva pauta vacunal està la ràbia inclosa. Vull dir, jo sempre, si no és que el propietari em diu no vull vacunar, jo sempre incloc la ràbia com a precaució i com a prevenció. Jo vull que els animals dels meus clients estiguin protegits en cas de necessitat.
Clar.
És un tema de... simplement de que el govern faci aquest pas, no? Perquè, ja dic, ja ho estem fent. O sigui, això fàcil ho és? Econòmic també, la vacuna de la ràbia no és cara. I, a més, l'efectivitat és pràcticament del 100% de la vacuna. Per tant, estem parlant de que és una cosa senzilla, que bàsicament és el que estem demanant, no? Que això sí que s'acceleri per tal de realment aquestes persones que no són responsables i que no porten els seus animals amb assiduïtat, doncs que ho facin, que es faci una revisió sanitària. És un tema de salut pública. O sigui, el que estem parlant és que aquests animals estiguin bé perquè en cas de necessitat les persones que hi ha al voltant també ho estiguin.
Efectivament.
Per tant, és fàcil. Sí, sí.
Clar, comentava que el cost de la vacuna és baix, no?
Sí,
perquè el cost recau sobre els propietaris, oi?
Evidentment, sí. En aquest cas sempre ha sigut així, eh? Vull dir, les vacunacions, inclús en èpoques de vacunació obligatòria fa dècades, també ho pagava el propietari. Vull dir, no ha pagat mai l'administració la vacunació d'aquesta ràbia a Catalunya. Vull dir, sempre ha sigut una cosa que ha fet el propietari dintre de les coses que feien amb els animals de companyia, igual que desparasitar, igual que vacunar de les vacunes preventives de les malalties exclusivament d'origen animal, com pugui ser el moquillo, la parvovirosi, les malalties víriques dels gats. Vull dir, ja hi ha una pauta vacunal que inclou la vacunació de la ràbia. Que realment, ja dic, és una cosa senzilla d'aplicar.
Clar. I quin diríeu que és avui el nivell real de vacunació que hi ha a Catalunya contra la ràbia? Tots els propietaris ho fan, ho acostumen a fer? És alt el percentatge?
Ho desconeixem, perquè no sabem el número real d'animals que hi ha a Catalunya. Llavors, clar, és el que diem sempre. O sigui, el nostre missatge és sempre el mateix. O sigui, la persona responsable, el tutor responsable que té el seu animal en condicions, aquest tutor segurament té el seu animal vacunat de ràbia amb un percentatge elevadíssim. Però és que no sabem els gossos que no venen als nostres centres veterinaris amb assiduïtat. No sabem el que tenim al voltant, ni els gossos, ni els gats, ni... O sigui, realment, com que hi ha aquest desconeixement, doncs nosaltres no som... Ja dic, jo podria dir-te, com a missatge, que dels animals que venen als nostres centres, doncs un percentatge elevadíssim estan vacunats de ràbia. Elevadíssim, del 80%, més elevat inclús del 80%. Però, clar, quin percentatge dels animals no venen als centres a vacunar-se? No ho sabem. Llavors, clar, si no tens una barrera de protecció, que això ho va dir clar el doctor Badiola, de mínim de 70% dels animals, de tots els animals que hi ha a Catalunya, doncs no tens una barrera efectiva contra la malaltia. Clar. Per tant, sí que faria falta que això fos així.
Exacte. Si no recordo malament, l'any 2022 es va impulsar una campanya urgent, no?, arran de l'arribada d'animals de companyia refugiats ucraïnesos. Es va aprendre alguna cosa d'aquella experiència?
Bueno, més que aprendre, el que sí que es va fer va ser accelerar el decret. O sigui, el decret no estava redactat i des del 22 ja ens van dir que el 24 s'aprovaria. El 24, amb el canvi de govern, això no va passar. I ara, amb aquest nou govern, tenim l'esperança de que això sigui efectiu. Vull dir que realment, el que dius tu, o sigui, el 22 realment vam veure la necessitat de tenir els animals a Catalunya vacunats per tal d'un cas com aquest, que va ser un cas puntual, però això no vol dir que no torni a passar. Si venen animals d'una zona endèmica com era Ucraïna i tu portes un animal amb ràbia i aquest animal interactua amb animals d'aquí que no estan vacunats, tenim un problema. Per tant, sí que vam, evidentment, l'administració de seguida es va posar a les piles i, a part de col·laborar amb el tema de la vacunació d'aquests animals, doncs també van començar a redactar el decret i el decret està... Com et comentava abans, està redactat, pendent d'aprovació.
Doncs esperem que l'aprovin ja definitivament, no? Que s'acabin de posar les piles del tot i doncs que no es posi en risc la vida de les persones per la ràbia. Verònica Araunavenya, presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar també sobre aquest tema, no? De que tots els propietaris d'animals, doncs... posin aquesta vacuna, no? I els portin els veterinaris per posar aquesta vacuna, igual que les altres, i gràcies per parlar sobre això. Que vagi bé.
A vosaltres. Gràcies.
Un equip de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona ha desenvolupat un dispositiu capaç d'analitzar en temps real el pH i els nivells de sodi i potassi a la suor dels esportistes, el que representa una font valuosa d'informació per monitorar la salut de les persones que practiquen esport i prevenir els efectes adversos de la deshidratació. Sobre el tema en parlem amb la investigadora i la coordinadora de WeCare, la Cecília Jiménez. Cecília, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, es tracta d'un sensor portàtil, no?, que analitza contínuament la suor d'aquests esportistes, no?, i a partir d'aquí imagino que treu informació sobre com estan de salut, no?, per tal d'evitar, doncs, suposo que ensurts, no?, com per exemple la deshidratació, no?, és així?
Sí, exactament. Aquest és un dispositiu, és un patch, un pegat, que es posa en el cos, i llavors el que fa és, a partir d'uns sensors que hi ha en aquest dispositiu, va mesurant de forma contínua els electrolits que hi ha en la suor, bàsicament pH, sodi, potassi, també podria clorurs, i llavors això ens dona informació de com està l'esportista mentre es fa esport.
Uh-huh. I en quin moment es va decidir crear això?
Bueno, això, aquest tema dels pagats, fa molt de temps que hi ha molts investigadors que estan buscant solucions. De fet, la idea és tenir un dispositiu semblant als rellotges que tenim actualment, no?, que ens controlen les pulsacions, la temperatura, etc., però mesurant la suor. Per què la importància d'això? Doncs perquè ja fa temps que es va veure a nivell clínic que la suor és un indicador, no?, de l'estat d'hidratació, per exemple, d'un esportista, degut a la presència de sodi i potassi, o inclús de també es podria mesurar, per exemple, lactat, llavors es mesura una mica la fatiga de l'esportista. O sigui, és un dispositiu que ens permetria controlar a temps real l'estat de salut d'una persona.
Això imagino que es fa després doncs que molts cops, malauradament, hem començat a escoltar les notícies, no?, que diuen que esportistes tenen problemes de salut, per exemple, a curses, no?, a maratons que es fan, que possiblement no estiguin del tot ben preparats, deshidratacions, que també, malauradament, doncs, es produeixen moltes. És arrel d'aquí quan s'ha començat a posar, suposo, en marxa funcionaments o dispositius com aquests per tal de tenir una mica més controlat l'esportista mentre fa la seva activitat física?
Sí, per suposat. A veure, cada vegada, a més, jo crec que cada vegada el nombre de persones que es posen a córrer, no?, i a fer esports d'aquest tipus aeròbics, pues, és molt més elevat. Llavors, clar, a mesura que augmenta el nombre de gent fent aquests esports, el nombre de problemes, no?, i d'incidents que passen és també més elevat. Llavors, lògicament, l'interès està en poder evitar, no?, aquests problemes, el problema de deshidratació, el problema de que de repente pues, una persona pues, es queda, té molta fatiga. Tot això, lògicament, pues, es podria solucionar mitjançant dispositius com el pegat. Aquest que estem parlant.
Com comentàvem, en les darreres dècades ha augmentat aquesta necessitat d'avaluar la salut de manera personalitzada i en temps real mentre es fa esport, el que ha doncs, impulsat desenvolupaments com aquest del que parlem, no?, d'aquest pegat, d'aquest dispositiu, no?, i es fabrica mitjançant tècniques d'impressió, no?, si no m'equivoco, o també d'injecció de tinta, oi?
Sí. Bueno, a veure, la tecnologia que nosaltres utilitzem amb el nostre pegat és una tecnologia combinada, val? És una tecnologia que es diu híbrida, en la qual combinem tecnologia de circuits impresos, o sigui, amb inkjet printing, que es diu, amb tinta. Llavors, això és un projecte que en realitat és un projecte col·laboratiu, val? Per tant, parts les fem nosaltres i parts les fan altres socis. Però aquest pegat està fet amb tecnologia d'inject printing, però a més amb tecnologia de sensors amb fabricació semiconductora, ¿vale? O sigui, la tecnologia de microfabricació. ¿Vale? I bueno, bàsic, hi ha altres tecnologies, però les dues més importants són aquestes. Són microtecnologia, o sigui, xips. En realitat, els sensors són xips fabricats aquí a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i després tecnologia d'impressió.
I, per exemple, qualsevol esportista el pot utilitzar o ha de tenir un perfil concret o unes característiques concretes? Hi ha, per exemple, aquest dispositiu es pot adaptar a qualsevol esportista o està fet personalitzat per cadascun?
Bueno, això, en principi, no tenim encara el dispositiu final i hem pensat l'aplicació com es desenvoluparà això, però la idea lògicament és que sigui un dispositiu d'ús generalitzat, no? No només als esportistes professionals, sinó també als amateurs. Tot dependrà una mica de com sigui l'aplicació en el mòbil, no?, l'app, i de quina manera ofereixi la informació, però això en principi, si la informació és una informació fàcil i senzilla, pot ser d'ús generalitzat.
Per tothom. Doncs, Cecília, ja només em queda preguntar-te quins desafiaments comporta aquest treball, quins són els reptes que teniu d'ara en endavant?
Bueno, els reptes bàsicament són millorar la part del dispositiu, perquè sí que és veritat que és a la part de l'aplicació del dispositiu veus una mica les, els problemes que hi ha, que bàsicament són de tipus més de finalització del dispositiu, val? I també un repte molt important és utilitzar en, per aquest tipus de dispositius que utilitzen sensors i s'obtenen moltes dades, utilitzar xarxes neuronals, o sigui, intel·ligència artificial, perquè això, a més, permet millorar molt la, la informació que et dona el pagat.
Mm-hmm. Doncs, Cecília Jiménez, investigadora i coordinadora de WeCare, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquesta nova tècnica per tal de tenir encara més assegurada la salut dels esportistes quan fan esport. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que causa inflamación en ciertas partes de la columna vertebral y que puede afectar también a rodillas, tobillos y caderas. Es una enfermedad sistémica, inflamatoria, degenerativa y crónica y según la Sociedad Española de Reumatología afecta entre el 0,5 y el 1% de la población, o sea que es muy poco común. Además, tiene una incidencia anual de 7 casos por cada 100.000 habitantes, más común, eso sí, en hombres y con aparición típica entre los 20 y los 30 años. Todo suele comenzar con un fuerte dolor lumbar, en la zona lumbar, pero que va, dicen, mucho más allá de este dolor, ¿no? Su afectación incluye dolor en la columna vertebral, en la columna cervical, caderas, rodillas, tendones, muñecas, fatiga muscular y respiratoria, inflamación ocular e intestinal, calambres, pérdida de fuerza, inestabilidad, dolor en los miembros inferiores e insomnio. O sea, hablamos de unos cuantos síntomas, ¿no? Y bastante incapacitante, imagino que debe ser. Así que para que nos cuente todo esto y cómo vive precisamente pues con esta enfermedad, hablamos con José María Alonso, que es un paciente que tiene esta enfermedad. Le diagnosticaron a los 40 años, ahora tiene 63 y precisamente pues lo queremos preguntar esto, ¿no? Si está muy limitado y cómo le ha afectado. José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, cuando leemos o escuchamos espondilitis anquilosante, muchos de nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no sabemos bien qué es, pero tiene tela, ¿no? Podemos decir, o sea, fuerte dolor lumbar, pero se queda muy corto si solo decimos eso, ¿no?
Efectivamente, yo la primera vez cuando me dijo el médico tienes una espondilitis anquilosante, yo me quedé sorprendidísimo diciendo qué está diciendo este señor, después de haber estado como cerca de 20 años yendo de médico en médico sin saber qué era. Cuando me dice eso y dice o te lo tomas muy en serio o acabas en una silla de ruedas, pues más todavía. Es decir, yo a mis 40 años, pues con niños, pues con toda la vida por delante, pues te quedas, vamos, muy sorprendido.
¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste en un principio para acudir al médico?
Bueno, yo desde muy joven, yo desde ya cuando era muy pequeño, tenía unos dolores en las rodillas que no me podía ni levantar. A mí me decían que lo que no quería era ir al colegio, y es que lo que me pasaba es que en cuanto me levantaba los dolores de rodilla eran insoportables. Luego, ya más adelante, fue de estar de pie a los mis 20 años, que fui, yo creo que por segunda vez al médico, porque mientras tanto, pues bueno, eres joven y todo pues te lo achacan a que es el crecimiento, estos dolores son los normales, bueno, pues por lo que suele pasar, ¿no? Y a los 20 años, bueno, pues yo de estar en trabajo que estaba de pie, se me hinchaban los pies. Se me hinchaban a lo bestia, así es, no podía estar de pie. Fui al médico y nada, pues me dijo que a qué iba, sea por la baja. Me marché y no quise saber nada más de él, me cambié de trabajo.
Claro.
No tuve nada que hacer, es decir, si a un señor, un médico, tú vas, entras por la puerta y lo que te dices es que quieres pedir esa por la baja, pues no quise saber nada. Y cambié a un trabajo, pues que fue ser taxista, ahí pues compaginaba el estar de pie con estar sentado, pero mis dolores en la columna vertebral fueron bestiales. Tan bestiales que efectivamente ya a los 40 años fue cuando me lo diagnostican. Y efectivamente fue cuando entré por un médico en la puerta, nada más entrar por la puerta, me dice, usted tiene espondilitis. Y claro, pues eso te deja sorprendidísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, me hicieron las pruebas correspondientes y efectivamente, uh-huh. Sí, así fue.
¿Y en este momento cómo estás, José María?
Bueno, pues en este momento yo a mis 50 años, pasé 10 años desde que se me diagnostica hasta que ya vieron los médicos que yo no podía seguir trabajando, pues a los 50 y pocos años a mí me jubilan porque era imposible, yo no podía compaginar el trabajo con mi enfermedad y me jubilan y bueno, pues ahora mismo pues estoy 4 días a la semana haciendo una rehabilitación continuada. Es decir, esta rehabilitación continuada se ha demostrado que junto con la medicación que nos ponen es lo mejor que podemos hacer en el espondilítico.
Uh-huh. ¿Puedes caminar en estos momentos?
Sí, en este momento sí. No he acabado en una silla de ruedas. Me lo tomé muy en serio.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que notas? ¿A la hora de levantarte, bueno, pues, te sigue pasando eso que comentabas de pequeño?
Sí,
¿se ha agravado mucho más?
Ahora mismo te digo, si la rigidez... Yo tengo una rigidez continuada. Yo, cuando tú veas a una persona, como decimos nosotros, echa para adelante, es decir, desde lo que es la cadera, la cabeza hacia adelante, cuando veas a una persona así, ese va a saber que es espondilítico. Tú te acercas un día y te lo preguntas, oye, ¿eres espondilítico? Y con una sonrisa te dirás, sí, soy espondilítico. Es decir, que lo tomamos ya con un dolor crónico total y convivimos con él.
Ya.
Eso es un dolor que no se nos va a quitar. Podemos tener nuestros, como decimos, nosotros altibajos, nuestros altibajos, ¿no?
Claro.
Pero vamos, el dolor crónico le tenemos total.
Por lo que veo, José María, te lo tomas con mucho humor, ¿no? Y da gusto realmente escucharte, ¿no? Aún pese a tu enfermedad y a tu condición en el día a día, ¿no? A tener estas dificultades. Te noto con ánimo, ¿no? Y con ganas de seguir en el día a día, ¿no?
Efectivamente es lo que te digo, que yo antes de que me jubilaran y nada más que pues trabajar, pensar nada más que tenías que sacar a tu familia a trabajar, pues una vez que te jubilan ya piensas de otra manera y piensas más en ti, ¿en qué? Pues en tu enfermedad, en que tú tienes que salir adelante, que ya tienes tú efectivamente... lo que tu familia ya empieza a crecer y ya van teniendo trabajo, pues ya lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero sí, como cuando te toca y eres 30, 40 años, la primera vez te hunden.
Claro.
Te hunden porque tú ves que tienes unos niños pequeños, ves que vas a hacer, que no puedes trabajar, que tus compañeros de trabajo te dicen que eres un vago, que... Y es que no es así. Es decir, no, es que te pueden poner en otro puesto de trabajo. ¿Pero en cuál? Si en el que te pongan no puedes estar. ¿Estás sentado? Estás mal. ¿Estás de pie? Estás mal. No puedes estar en un trabajo en concreto.
Uh-huh.
No, se ha visto que no lo podemos. Y sobre todo cuando ya lleva acumulado. Hoy en día, efectivamente, con la medicación que se nos pone, que es bastante aceptable, porque como has dicho también, se nos dan problemas en los ojos, también problemas en los riñones. Es decir, yo muchas veces cuando voy al médico le digo, oye, mira, que me ha salido esto. Dice, ya sabes que esto es de la espondilitis. Es decir, que tenemos una cantidad de enfermedades luego que van acompañadas con la espondilitis impresionantes, pero impresionante. Pero bueno, nos lo tomamos, como tú bien dices, con buena cara, para que dices, bueno, como ya sé que me va a tocar, pues vamos a ver cómo salimos de ella, que es lo importante.
Además, como tú dices, es una enfermedad de por vida ya, ¿no? Así que
sí, sí.
Tratamiento imagino que debes seguir, pero es sí. Eso, ¿no? Que cada vez se le suman más cosas, más ingredientes a la enfermedad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, efectivamente. No, hay muchos ingredientes que están junto con la enfermedad y sobre todo, ya te digo, en esta enfermedad que se va avanzando bastante, ¿eh? Desde yo cuando empecé, ahora mismo, es decir, la medicación ha influenciado muchísimo y sobre todo también los fisios, con nosotros nos ayudan muchísimo en hacer una serie de ejercicios. No vamos a ir por una paralimpiada, pero sí a unos ejercicios muy acorde a nosotros y nos vienen muy bien.
Hablabas hace un rato de que en el trabajo te decían no seas vago o recordabas, sí, por ejemplo, ese médico que nada más entrar por la puerta te dijo, sí, que eso era porque te daba pereza ir al trabajo y que querías la baja, ¿no? ¿Crees que se necesita un poco de empatía social o también profesional, ¿no? Porque que un médico te diga eso también sorprende, pero sobre todo en el trabajo y sobre todo con gente con enfermedades no tan conocidas también.
Sí, efectivamente, con enfermedades tan poco conocidas como la nuestra, que hoy en día se va conociendo más, sobre todo por los médicos hoy en día, no es como cuando a mí me lo detectan, que apenas, vamos, incluso le hablabas a un médico que tenías espondilitis y espondiloartritis, como hoy en día se dice, pues te decían, ¿no? Es decir, que te miraban como cosa rara, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los médicos saben de qué estamos hablando y saben perfectamente. Lo que no lo vas a ver es tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo lo que va a ver es que estás pidiendo bajas, que no puedes trabajar como él, que no puedes. Y lo único que está viendo el compañero de trabajo es que él está trabajando por ti y por él. Entonces, ni la empresa lo sabe, es decir, la empresa no sabe tampoco qué es lo que te pasa, y si, sobre todo si eres un chaval joven, imagino un chaval de 30 años, pon hasta 40 años, una persona ya con 40 años, efectivamente, como decías antes, a los 30 y 40 años es lo normal que suele aparecer, pero aparece antes. Ahora te digo, yo muy joven, con 7, 8 años, a mí me salía, lo único que no sabían qué era.
Claro.
Me decían que era una enfermedad reumática, no sabían qué. Claro, hoy en día sí, hoy en día, ojo, que también pasa que hasta que la detectan, porque hay otros, es una enfermedad que da unos síntomas muy extraños, igual que otras enfermedades. Entonces los médicos, hasta que llegan al final y te dicen, vamos a ver si efectivamente esto es una espondiloartritis, sí, o una espondilitis anquilosante, pues
pasa mucho tiempo. Sí.
Pasan desde que te empiezan a hacer los primeros problemas que tienes hasta que te lo detectan, suelen pasar hasta 8 o 10 años.
Uh-huh.
Entonces, claro, nos ponemos que una persona con 20 y tantos años le pasa, por 7, 8 o 10 años, y ya se ha puesto en 30, casi 40 años.
Claro.
Y es lo que estabas hablando antes, entre 30 y 40 es cuando se diagnostica, efectivamente, porque han pasado todas estas cosas.
Exacto.
Pero en ese tramo es horrible. En los puestos de trabajo, en todo, es horrible. O si trabajas tú por tu cuenta, es decir, ves que no puedes coger peso, que no puedes, es que no, vamos, tú imagínate que vas a coger una cosa de peso o incluso vas a coger a tu hijo y es que no puedes cogerle.
Uh-huh.
Y que te llega la mujer y dice, ¿qué pasa? Que es que no quieres coger, no es que no puedas, es que no puedes, uh-huh, no puedes.
Te ha afectado mucho a nivel familiar, decías que tenías niños pequeños. ¿Cómo ha sido el papel de tu familia en ese momento, hombre, no? Sí.
La verdad es que mi mujer es farmacéutica y enseguida pues empezó a mirar a ver qué era la enfermedad y vio que efectivamente pues no era una cosa que te estuvieras inventando, no, sino que lo que tenías estaba ahí y iba a ser de momento, que no hay, como tú bien has dicho al principio, que es una enfermedad que no se va a curar y tienes que saber convivir con ella. Y con los niños pequeños, pues en ese momento, pues mi mujer, como farmacéutica que es, pues tiró de la familia, más que yo trabajando.
Uh-huh.
Claro. Y yo trabajaba, pero muy poco, no podía.
Claro. Y con el paso del tiempo, ahora, por ejemplo, ¿cómo te ayudan, José María?
Bueno, pues yo ahora, mira, soy vicepresidente de DEPA, una asociación aquí de Parla, y esta asociación, bueno, pues ayuda a todos los espondilíticos, es decir, que ayuda muchísimo y hace, por eso es lo que te estoy diciendo. Yo estoy haciendo ahora mismo una rehabilitación continuada de 4 días a la semana, que eso me viene, pues no te puedes ni imaginar, con fisios que saben de lo que están hablando y luego pues yo tengo mis revisiones continuas con mi reumatóloga y fenomenal,
uh-huh,
fenomenal.
Pues que así siga, ¿no? Ojalá se vaya avanzando también en tratamientos, no en una cura que no existe, pero ojalá se pueda paliar un poco, ¿no? Este dolor, esta enfermedad y los años que os queden de vida, pues podáis disfrutarlos de la mejor manera posible, ¿no? Así
pues
ojalá sea así.
Muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad que lo intentamos y todo espondilítico, ya te digo, cuando te encuentres con alguien que de cadera hasta la cabeza tú ves que está inclinado para adelante, acércate un día con una sonrisa, le dices, eres espondilítico, y ya verás como con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. No, es decir, somos muy pocos los que intentamos llevarlo lo mejor posible, y es una terapia de que hemos visto que la risoterapia es lo mejor que se nota.
Desde luego se nota al hablar contigo, José María, y es un placer de verdad toparte con personas así que te cuentan su historia y que lo hacen con una sonrisa pese a todo, ¿no? Así que te lo agradecemos, ¿no?, y que hayas compartido tu caso y también que le pongas voz a todos esos otros, ¿no?, que sufren lo mismo que tú, pero que en cambio poco se los conoce y poco a veces también se les toma en serio, como nos has contado. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, de verdad, y ha sido un placer estar hablando con vosotros.
I també parlem de testaments solidaris. Hi ha gent que, pel motiu que sigui, decideix que el seu testament, que la seva herència, vagi a parar amb fins solidaris. I avui coneixem la història d'una dona que ho fa a la Fundació Pascual Maragall.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Gent que, pel motiu que estigui, decideix, com dèiem, fer un testament solidari, donar la seva herència, ja sigui al complet o part d'aquesta, a fins solidaris. I avui volem parlar amb una senyora, amb una dona que en vida l'ha deixat a la Fundació Pascual Maragall. Y ahora hablamos de lo que es un testamento solidario para aquellas personas que desean ayudar a causas solidarias con una parte de sus bienes. Se trata de un documento legal en el que una persona deja parte de su patrimonio o la totalidad de sus bienes a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro tras su fallecimiento, apoyando a causas sociales, humanitarias o también ambientales. Es una forma, podemos decir, de extender la solidaridad más allá de la vida, dejando un legado que puede transformar vidas y construir un futuro mejor. Hablamos con una persona que lo ha hecho, ¿no?, que ha hecho un testamento solidario a la Fundación Pascual Maragall. Ella es María del Valle Pérez. María del Valle, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted ha hecho un testamento solidario, ¿y cuál es el motivo?
Bueno, pues el motivo es poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan y de paso pues hacer alguna obra buena antes de irte.
¿En qué momento decidió esto?
Bueno, yo lo decidí en el momento en que vi la posibilidad de hacerlo. En el momento en que se podía hacer legalmente, entonces es cuando lo llevé a cabo.
Muy bien. ¿Y usted cuál es su situación? ¿Está casada? ¿Tiene pareja? ¿Tiene hijos? ¿Cuál es su situación actualmente?
Casada y con hijo.
Casada y con hijo.
Sí.
¿Y en qué momento les plantea a ellos decir, oye, voy a hacer un testamento solidario y lo voy a hacer por este motivo? ¿Cómo fue?
Bueno, se habló en la familia y entonces llegamos a la conclusión de que queríamos hacer alguna obra que pudiera ayudar a personas que lo están pasando muy mal.
¿Tenía claro dónde quería ayudar y cuál sería el destinatario? Que era, quiero decir, la Fundación Pascual Maragall, ¿sabía exactamente qué sería allí?
Pues sí, sí, lo teníamos muy claro, que tenía que ser la Fundación Pascual Maragall desde el principio.
¿Y por qué?
Bueno, sabemos cómo es la persona, cómo era, porque antes de ponerse enfermo ya lo conocíamos cómo era, fue el alcalde de Barcelona, entonces vimos por sus, dicen que por sus obras lo conoceréis, ¿no? Pues es una persona que consideramos que aquello que había dejado, como es la fundación del Alzheimer, lo había dejado ya preparado para cuando él estuviera mal de verdad. Entonces consideré que tenía que estar muy bien organizado eso por una persona que era tan honesta y transparente.
Uh-huh. Y lo ha hecho en vida, ¿no, María del Valle?
Sí, sí, en vida lo hemos hecho. Lo hemos dejado por escrito y así facilitas que se haga de forma breve, sin costes y legal.
Exacto. Claro, no sé si había antecedentes en la familia de que alguien ya lo había hecho. ¿O fue usted la primera, ¿no?, que empezó con esto? ¿Cómo
no,
fue?
No, en mi casa se respira este aire de hacer cosas por los demás. ¿Sí? Y de ayudar. Y entonces no hay nadie así que hayamos hecho estas cosas, ni tampoco hay problemas de Alzheimer, pero consideramos que había que dejarlo por escrito y así no comporta ningún problema de hacerlo legal y fácil.
Muy bien. Pues María del Valle, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos su historia, ¿no? Y también por su solidaridad. Ojalá todo el mundo fuera como usted. Gracias.
Pues sí, yo lo considero que lo recomiendo porque además desgraba.
Gracias, que vaya muy bien, muy bien. Amable.
Vale, gracias, adiós, buenos días.
I ara parlem amb el David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, sobre una queixa. Una queixa en relació a la denegació d'un duplicat de la T16 a un fill menor d'edat en un cas de custòdia compartida. Parlem de que tot va passar el desembre del 2024, quan una ciutadana va presentar una queixa en aquesta sindicatura on manifestava la seva disconformitat per la denegació d'aquest duplicat de la T16 del seu fill menor. Per saber què va passar, li preguntem al David. Bon dia, David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. Què és el que va passar?
Sí, és una temàtica que ens trobem força sovint amb el tema, sobretot quan hi ha dos progenitors que s'han separat, s'han divorciat, tenen la custòdia de fills o filles i no mantenen una bona relació. I sobretot el tema del fet de qui custòdia o qui té la targeta, la T16. En aquest cas, la mare ens va plantejar una queixa dient que el pare estava obstaculitzant a l'ús de la targeta i que ella demanava un duplicat d'aquesta targeta perquè la tingués tant un com l'altre i quan en aquest cas era un nen, quan el nen estigués amb el pare pogués utilitzar la targeta i quan el nen estigués amb la mare, fos la mare qui es fos la que tingués la targeta. Sobretot ens entrava dient que aquí hi havia una discriminació en quan sí que es poden fer duplicats de la T16, però perquè es puguin fer aquests duplicats de la T16 es requereixen dues condicions. Primer, que siguin pares, pare i mare separats, i la segona és que resideixin en zones tarifàries diferents. En aquest cas no es donava el segon supòsit, que si no els dos residien a Barcelona a la mateixa zona tarifària, i ella considerava que això era discriminatori perquè en uns casos sí i en uns casos no. Nosaltres el que vam fer és una anàlisi de què implicava, què era això de la T16 que tothom en parla. Vam analitzar i vam veure que en principi aquest transport gratuït per menors de edat neix en el seu moment l'any 2008, que en aquell cas era per als menors de 12 anys. L'any 2017 s'amplia als menors de 16 anys. Hi ha una modificació l'any 2024 que va ser instàncies de la sindicatura, que el que es preveia és que no acabés només quan es complissin els 16 anys, perquè això era una mica discriminatori, perquè no és el mateix l'ús que en poden fer aquells nens i nenes que compleixen els anys al primer o el segon semestre de l'any, perquè poden utilitzar la targeta durant tot l'any, que aquells que complien només complien els anys al tercer i quart trimestre, perquè de fet només són 6 mesos o menys el que poden fer. Es va aconseguir una ampliació que aquells que complissin els anys al tercer i quart trimestre tinguessin una pròrroga de 6 mesos després de complir 16 anys, però tot això hi ha hagut modificacions en aquesta T16. La T16 el que implica com funciona és funciona perquè es va integrar la T-mobilitat, sí. I també les condicions de la T-mobilitat. Funciona en una àrea de 200 municipis que estan dividits en 6 corones i hi ha 6 diferents sectors tarifaris. Però el que ens afecta aquí, el que és important és veure que només es pot duplicar quan són diferents sectors tarifaris, no en el mateix. Nosaltres li preguntem aquí qui té la potestat de gestionar la T16, és l'autoritat del transport metropolità, i com nosaltres ens entrem en aquesta, li fem preguntes de per què no es fa. Perquè en aquests casos en què resideixen el mateix sector tarifari no es fa la duplicació. I el que ens venen a dir és que només és per criteris tècnics. No es pot fer per criteris tècnics. I sobretot per uns criteris que és per evitar el frau amb l'utilització de la targeta.
Mm-hmm.
Què és el que passa amb el tema del frau amb l'utilització de la targeta? És una targeta que és personal i intransferible, ha d'anar acompanyada sempre amb el DNI. La persona que té la custòdia de la targeta és qui se'n fa responsable, i si hi ha un ús fraudulent hi ha una sanció. I aquesta sanció no és poca, no és poca, perquè la sanció és una sanció econòmica i una retirada de la targeta durant 3 anys. Però el que ens diuen és que si hi hagués 2 targetes en el mateix tram tarifari, seria molt difícil de controlar això.
Clar. Us heu trobat en algun moment una situació semblant a aquesta? Acostuma a passar?
Sí, acostuma a passar, i acostuma a passar molt amb el tema també de la retirada, perquè nosaltres considerem que 3 anys és excessiu, a vegades és per un error, però sí, i li preguntem a l'ATM, li preguntem si hi ha hagut més queixes en relació al mateix tema de la mateixa queixa que ens han donat a nosaltres. I ens diu que sí, que el darrer any els hi han entrat 15 queixes igual, idèntiques. Per tant, el que veiem és que 15 queixes per denegació de duplicats. Això el que vol dir és que és un patró de comportament bastant habitual quan hi ha custòdies compartides i no hi ha bona relació entre els dos progenitors. Per tant, nosaltres el que li diem, acabem dient, no hi ha discriminació, clarament no és una discriminació entre nens i nenes que estan al mateix sector tarifari i nens i nenes que estan a diferents sectors tarifaris. És més, la duplicació per estar en diferents sectors tarifaris és perquè fan falta 2 targetes per canviar d'un sector a l'altre sector. I per això hi ha 2 targetes. Nosaltres el que diem, no hi ha discriminació, però sí que el que fem és empatitzar una mica amb la situació en què es troba aquesta mare, i el que venim a dir és al matí és molt complicat per tothom, i més tenint nens i nenes, és molt complicat per anar a l'escola, per esmorzar, per preparar-ho tot, preparar la motxilla. Només falta que afegim una complicació més, que és el tema de tenir o no tenir la targeta. Per tant, el que instem a l'autoritat del transport metropolità, que més enllà de les dificultats tècniques que hi hagi, que això es pugui solventar d'alguna manera, perquè sí que es pugui facilitar el duplicat de la targeta als 2 progenitors. Tenint en compte que si hi ha frau, doncs, bueno, hi ha mecanismes per detectar el frau i hi ha sancions per en els casos que hi hagi frau, però no ens podem emparar amb un mecanisme tècnic per no facilitar la vida i el transport públic i gratuït a famílies que així ho requereixen.
Per tant, ja hi ha hagut una resolució, no? Ja hi ha hagut una decisió per part de la sindicatura, oi, com comentaves?
Sí, bien, la decisió és clara, és no hi ha discriminació, perquè no és una actitud discriminatòria, però sí que el que caldria és disposar d'una targeta de transport amb un pla de viatge individualitzat, i per tant, tenint aquest pla de viatge individualitzat, podríem tenir un duplicat, perquè el pla seria un pla únic i hi hauria dos targetes que tinguessin en compte aquest pla únic de viatge, i per tant, tant es pot fer frau tenir una com tenir-ne dos. Per tant, el que hauríem de fer és activar els mecanismes del frau, però intentar facilitar la vida a les famílies i facilitar, sobretot, mirar quin és l'interès superior del menor que es pugui utilitzar la targeta i aquest transport gratuït.
Doncs, David, bon dia, del síndic de Greuges de Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema i també donar-nos a conèixer, no?, aquests casos que, com dius, acostumen a passar, són més habituals del que sembla i també s'ha de tenir en compte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Els reptes de salut pública estan creixent a causa de l'envelliment de la població, la presència de malalties cròniques i la polimedicació. Però què és el que poden fer els farmacèutics i farmacèutiques per la salut de la ciutadania en aquest context? Doncs aquesta és la pregunta que respon la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Una iniciativa que es desenvoluparà fins al 3 de desembre del 2025 mitjançant una unitat mòbil de grans dimensions que visitarà durant 2 dies consecutius un total de 12 municipis de la província de Barcelona. Parlem d'aquesta iniciativa amb el president del col·legi, el Jordi Casas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta campanya, no?, per conscienciar la ciutadania, per apropar-los, podem dir, a les farmàcies, no?, amb aquestes preguntes, amb aquests dubtes que es fan en el seu dia a dia, no?, que puguin tenir respostes eficients, i tot això mitjançant un tràiler, no?
Sí, bueno, a veure, ja fa temps que has fet treballant amb això, no?, aquest paper del farmacèutic o la farmàcia, la xarxa de farmàcies comunitàries, com un punt més accessible al sistema sanitari, no?, i que fa molta més funció més enllà de la més coneguda, que és la dispensació de medicaments, allà on anem a buscar els medicaments. Aquesta campanya no és sinó doncs a fer èmfasi en aquesta funció de prevenció de la malaltia i promoció de la salut que es fa des de les farmàcies comunitàries i fer difusió. I de quina manera? Doncs, bueno, vam trobar que aquesta era una manera doncs bastant visual i que a més ens permetia doncs tenir aquest dispositiu que s'anirà desplaçant per diferents municipis de la província per donar a conèixer aquest paper.
Mm-hmm. És una campanya per apropar-se a la ciutadania. En quin moment vau pensar que s'havia de fer una cosa com aquesta?
Sí, bueno, cada vegada, com deia, el paper a la farmàcia, doncs el ciutadà doncs rep més orientació en tots els aspectes relacionats amb la seva salut, no? Això fa anys que es va començar doncs amb diferents campanyes de cribatge, com són el cribatge del càncer de còlon, recentment el cribatge de càncer de cèrvix, i durant la pandèmia doncs també i van sorgir doncs una sèrie de campanyes, iniciatives col·laboratives amb el Departament de Salut doncs per dur a terme diferents accions. I tot just ara acabem de començar doncs la campanya de vacunació, i en aquesta campanya hi haurà un paper important des de les farmàcies de conscienciació i d'ajudar doncs a buscar cita i ajudar doncs a promoure aquesta vacunació. Amb tot això, cada vegada més vèiem que era necessari doncs donar a conèixer aquesta funció, que el ciutadà doncs veiés o visualitzés la farmàcia com un centre, un establiment també de salut més proper, de confiança, de proximitat i a l'àmbit comunitari, i a més donar a conèixer també totes les eines digitals que hem posat a disposició on s'emmarca el registre de totes aquestes actuacions, com pot ser l'APP, la meva farmàcia, i per això el lema aquest de la meva farmàcia, la meva salut, per accedir a la informació sanitària.
Al llarg d'aquest recorregut, la farmàcia s'aproparà a 1,5 milió de persones, no?, per oferir-los serveis assistencials de manera gratuïta, no?, més enllà de la dispensació de medicaments. Parlem, per exemple, de mesurar la pressió, del colesterol, on fer un estudi de la pell, tot això de manera gratuïta per qui vulgui, oi?
Sí, així és. O sigui, és a dir, aquest 1,5 milió de persones és la població diana dintre d'aquests municipis. Doncs hem començat aquesta setmana a Mataró, properament, doncs, setmanalment anirem a Manresa, Igualada, Cornellà, Vilafranca, doncs, així fins a 12 municipis, i la població d'aquests municipis, bueno, o qui vulgui, dels voltants, es pot apropar a aquesta unitat mòbil, que està dividida en 5 estacions de salut, on es poden accedir precisament a aquests serveis que has mencionat. I tot això, a l'acabar, queda registrat amb una eina digital, i o bé es pot endur un document, un informe d'aquestes mesures, o bé també descarregar-se, com deia, l'APP de la meva farmàcia, i allà quedaran enregistrades totes aquestes dades, i posteriorment pot continuar, doncs, anant a la seva farmàcia de confiança i continuar, doncs, fent ús d'aquests serveis.
La meva farmàcia, la meva salut, és el lema d'aquesta campanya, que potencia, podem dir, la detecció precoç de problemes de salut, així com també la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, no? Com dèiem, la ciutadania podrà rebre orientació personalitzada segons els resultats obtinguts i la situació en la que es trobin. I com comentaves, president, la farmàcia recorrerà 12 municipis de la província de Barcelona. Per on passarà?
Pues vam començar, precisament vam començar a Mataró. Aquesta setmana hem començat a Mataró, però anirà pràcticament a la majoria, hem intentat anar a pràcticament totes les comarques de la demarcació de Barcelona, i això inclou, doncs, Manresa, igual a l'octubre anirem a Manresa, Igualada, Cornellà, Vilafranca i a Terrassa, després al novembre a Sabadell i a l'Hospitalet, a Badalona i a Granollers, i finalment tancarem amb Pineda de Mar i Vic.
Molt bé.
I això, la veritat és que és, bueno, són bastants quilòmetres, intentarem arribar, doncs, com he dit, a pràcticament totes les comarques i apropar-nos a la ciutadania, que al final és l'objectiu que té aquesta campanya.
Al final hi haurà molts beneficis pels usuaris que participin en aquesta campanya, també per vosaltres, no?, per apropar-vos a la ciutadania, com dius. Així que moltíssimes gràcies, esperem que vingui molta gent, no?, perquè la detecció precoç, com dèiem, i aquesta prevenció és importantíssima també, entre altres proves, no?, i entre altres consultes que puguin tenir els ciutadans. Moltes gràcies, Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics, per parlar amb nosaltres, pues, i per explicar-nos aquesta campanya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Gràcies.
Gràcies.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara, doncs, ens despedim ja. Fins la setmana que ve. Que ràpid passa el cap de setmana. I com ens agrada estar amb tots vosaltres cada dia. En parlem de més coses la setmana que ve, el proper dissabte, i ara us desitgem, com sempre, un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.